Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 157 de Dins l'estadi. Ja hi tornem a ser després de les vacances de Nadal i hem de començar parlant de l'Ascó, que comença amb mal peu la segona volta al perdre a Vilafranca. Emotiu partit entre el Gandesa i el Perelló. A més, els de la Terra Alta, després de la victòria, estan a 2 punts del segon. I un dels partits de la jornada era el Flix Batea. De tu a tu, dos equips capdavanters que s'han acabat repartint els punts. Recordin que a més ha perdut l'Olímpic a Santa Bàrbara i el Móra la Nova ha empatat al Canà. Avui ho comentem tot plegat amb Albert Litaso, tècnic del Flix. De seguida ens en donen més detalls, Genís i Judit, al sumari d'aquesta jornada i comencem amb el programa d'aquesta nit.
A la tercera divisió, la Diana d'Ermengol ha estat insuficient perquè l'Ascó s'emportés el triomf de Vilafranca.
A segona catalana, el Gandesa trenca amb la mala dinàmica i s'emporta els 3 punts en el derbi contra el Perelló.
A la tercera catalana, derrotes de l'Olímpic i l'Horta, victòries del Corbera i el Pinell i empats en els duels Flix Batea i el Canavé Móra la Nova.
A la quarta catalana, empat sense gols en el derbi Arnes Bo, triomf de l'Escobé, empat també a casa del Ginestà i derrota del Benissanet.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Diguéssim que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors. T'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 5 minuts. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Avui, programa número 157 de Dins l'estadi. Us parlo Eduard Pino, benvinguts. Després de les vacances de Nadal, ja hi tornem a ser altre cop per a fer un repàs a l'anàlisi del futbol de casa nostra en aquesta primera jornada del 2014. En quant al futbol territorial, la segona en quant a la tercera divisió. De seguida ho repassem absolutament tot, amb tot el que ens dona aquesta jornada al futbol territorial, al futbol de casa nostra i, com no, aquí a Dins l'Estadi. També ens acompanya, com cada diumenge, la Judit Bru, Genís Pena, Xavi Salvador, què tal? Bona nit als tres.
Bona nit.
Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al 87.6 de la FM. Recordin que també ho poden fer per internet mitjançant la nostra pàgina web, www.radiomoradebre.cat, i també a la vostra emissora municipal. No ho havíem dit abans al principi, avui és diumenge, dia 12 de gener, i amb nosaltres tenim el programa d'aquesta nit a l'Albert Litaso, l'entrenador del Flix. Albert, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Com anem?
Bé, mira.
Avui heu començat amb empat contra el Batea, en, sens dubte, un dels partits d'aquesta jornada, eh?
Sí, era un partit molt important, tant pels dos equips, però, bueno, una mica de segurs al final del partit, no? El resultat.
Bueno, de seguida en parlarem a l'apartat de tercera catalana, amb tota la tranquil·litat del món, per a veure com ha anat aquest partit, amb emoció fins al final. Un Batea que al temps de descompte ha pogut endur-se un puntet, i no és l'únic gol que hem vist aquesta setmana al temps de descompte, perquè n'hem tingut diferents, eh? I, per exemple, Genís també n'ha patit un, en aquest cas en contra. Així que, de seguida en parlem de tot plegat. Abans, però, Albert Litaso no és nou en quant a Dins l'Estadi, ja ha vingut en altres ocasions, ja saps que t'has de sotmetre, com sempre, al test de Dins l'Estadi.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'Estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'Estadi. Al test de Dins l'Estadi.
Comencem. Cançó preferida d'Albert Litaso. Amb quina et quedes? De les moltes que segur que tens de preferides.
Sí, n'hi tinc moltes, però bueno, a mi totes les del Bruce m'agraden. Ja...
Bruce és pristín.
Sí, senyor.
Qualsevol.
Qualsevol.
Per exemple, nosaltres n'hi tenim una al final, eh?
Pues serà benvinguda.
Al final l'escoltaràs, fiquem una altra, Xavi, eh? Ja que la del final ja l'escoltarem quan toqui. Sobrenom?
Bueno, sobrenom, la veritat és que no tinc manies amb això, la veritat.
Un defecte?
Bueno, me costa, saber perdre em costa. Tots els que me coneixen ja saben que no m'agrada perdre.
Una virtut?
Bueno, virtuts hi tinc moltes. No, tampoc no tinc cap preferida, no?
Una mania?
Bueno, manies, la puntualitat m'agrada molt, sobretot els entrenaments, quan la gent arriba tard o els partits, que això, la veritat, m'emprenyo bastant.
Un somni esportiu?
Bueno, en aquests moments el somni esportiu seria que el Flix pugés de categoria, no?
Un somni no esportiu?
Bueno, els somnis esportius, la veritat és que tot tant és millor, no?, que la gent pogués treballar i hi hagués un altre ambient, no?
Una pel·lícula?
Fa temps que no vaig al cine, la veritat, és que no tinc ni temps d'anar al cine.
El teu ídol futbolístic?
Bueno, hi tinc alguns, no? Tinc el Cruyff, el Guardiola... Són els meus preferits, no?
Què fas en les teves estones lliures, a part del pàdel?
Bueno, pues la veritat, també treballo, no? Però, bueno, vaig jugar bastant al pàdel amb els amics, amb el Jacob i gent d'aquí Mora, que la veritat, no ens ho passem molt bé, no?
Com et veus d'aquí 10 anys?
No ho sé, si tinc la il·lusió d'entrenar, entrenant m'agradaria, no?
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
Amb quin jugador de la categoria? Bueno, tinc molts amics, el Mora la Nova, en tinc molts amics, aquí n'hi ha un també, el Genís, que els he tingut amb mi, a l'Olímpic, jugadors que els he tingut treballant amb mi, la veritat que amb jugadors així, que són bons xavals, els tinc molt considerats.
Si no estessis entrenant al Flix, on creus que estaries?
Bueno, el meu somni sempre ara en aquest moment seria el Falset, no? La veritat que sóc d'allà i m'agradaria entrenar algun dia al Falset.
Un gol especial que recordis?
Mira, un gol especial me'n recordo d'un dia amb el Pinell, que vam guanyar a l'Amposta B, que ens posàvem a 3 punts de l'Olímpic i vam vindre aquí a jugar al campionat, que va ser l'últim minut, i va ser un dels millors gols que vam celebrar, no?
Quines botes utilitzes?
Vols que et digui la veritat, les que em donen els meus companys del futbol que tinc, que conec, ja saps que conec el Felip i aquesta gent, sempre me'n donen botes. La veritat, fa molt temps que no me'n compro de botes.
Tens material,
Tinc xandals, sempre me'n donen de tot. Ara ja no tant perquè no estan tan en actiu, no? Però fins ara sempre m'ho han donat tot.
Bueno, vas a veure Felip algun dia com a segon entrenador del Nàstic?
Sí, sí, dinem algun dia junts, juntament amb el Pinella, que sempre tenim molt bona relació, i ara ella està entrenador dels porters del Nàstic. Sí. I, bueno, la relació, tenim molt bona relació, la veritat.
Bueno, després del bon paper que van fer contra València en Copa, a veure si s'entrenen el que tenen de fer, que és la Lliga, i assoleixen l'ascens de categoria que d'una vegada per totes, no?
Sí, ara, quan de menys no perden, no, avui no sé què han fet, la veritat. No sé si han guanyat...
Crec que han guanyat,
Han guanyat, sé que juguen amb el Lleida, i, bueno, si continuen així, doncs m'agradaria que fessin l'ascens, clar.
Molt bé, doncs, és el... test de dins l'estadi que li hem fet al Albert Lizaso, primer invitat del 2014 aquí a dins l'estadi. Així que som-hi, comencem el programa d'aquesta nit aquí a dins l'estadi.
Dins l'estadi amb Eduard Pino.
Però, com sempre, abans de començar, hem de fer un cop d'ull al nostre Facebook i, com sempre, amb la pregunta de la jornada que us tenim preparat per aquesta nit. Judit.
Pregunta. Creieu que aquest serà l'any de l'ascens de la joventut esportiva, Flix?
Molt bé. Bona pregunta. Que la gent comenci a dir la seua. Albert, què n'has de dir?
Bueno,
aquest any sí?
El que puc dir és que ho intentarem, no? Fàcil no ho serà. Vull, per exemple, ja et dic, ja sé que parlem encara del partit del Batea, però... cada partit és molt difícil, no? I, bueno, els equips, el que no està en zona de descens, és que la veritat és que la nostra categoria és molt competitiva, no? I has d'estar al 100% cada partit, no?
La veritat és que és complicat, però sí que encara queda tota la segona volta per endavant i la Lliga és molt llarga. Ningú vol pujar, però tothom vol guanyar, és curiós.
Sí, bueno, això t'ho he comentat abans, parles amb tots els entrenadors... tothom, ningú vol pujar, que tothom diu que no està preparat per pujar, però bueno, la veritat és que jo dic, doncs deixeu-nos guanyar, no vull, però sí. Ningú, tothom vol guanyar, la veritat.
Bé, doncs, de les victòries del Flix aquesta setmana, també hem de parlar de les victòries del Flix i el Benissanet en els seus partits pendents aquests Nadals, també de l'Horta de Sant Joan, que va empatar contra el Santa Bàrbara el dia anterior als Reis, i que deixen, doncs, els equips en posicions privilegiades, tot i que després d'empatar avui contra el Batea, us quedeu una mica frenat després d'aquesta ratxa que porteu, crec que fins a 8 victòries consecutives, si no recordo malament.
No,
8 partits sense perdre.
Dels 9 partits ara n'hem empatat 3, vam empatar al camp de l'Ametlla i el lloc una casa. O sigui que portàvem 3 o 4 partits siguis guanyat, que vam guanyar al camp del camp.
De seguida ho mirem, però crec que la ratxa estava entre els 8, amb els d'avui 9 partits sense perdre. Per tant, és una dinàmica molt, molt bona. I bé, doncs, sens dubte, deixant l'equip en posicions privilegiades, un Benissanet que, a més, doncs, després de perdre avui, doncs, torna a recular una mica en quant al capdavant de la classificació. Recordin que estava en zona d'ascens, després de perdre, més ben dit ahir, al camp del Josep Maria, deixa aquesta posició. Una de les notícies també que ens deixa aquest inici del 2014, o més ben dit, jo crec que això ja es va fer pública a finals del, o almenys us ho va comunicar la plantilla a finals del 2013, és la marxa de Pau Folquer i la Lisbeth Cid, que la veritat són dos baixes importants també, no formen part del cos tècnic, però sí que també són baixes importants per al Flix. També parlarem de la resolució final del Corbera Camarles, no s'ho perdin.
Que és una mica de Iker Jiménez, no?
Després us expliquem. Resolució final del partit, Corbera Camarles, corresponent a la jornada número 11. Moviment, com no, al mercat d'hivern, sempre hi ha mercat de fitxatges obert, també durant els, aquests reisos, no? Que sempre, aquests reis, que sempre porten algun jugadoret que altre, no? Resolució del partit Arnes Montells, que també us en parlàvem en l'edició anterior de Dins Estadi, un partit que es va suspendre al descans. També tenim alguna notícia en quant al futbol femení i, com no, des d'aquí, des de Dins Estadi, donar una salutació molt forta al Frede, al Frederic Giné, que es va lesionar de gravetat en el darrer partit del Gandesa de l'any 2013. Semblava que no era, que no era res.
Un cop, una tonteria i pobre llista, la pata tiesa.
Però sembla que la cosa anirà per llarga. Esperem que tingui una ràpida recuperació, Frede, que aquesta setmana va fer-se unes proves. Li donaran els resultats la propera setmana. Veurem l'alcance exacte d'aquesta lesió. La veritat és que Frede, recordin, va ser nombrat pels oients de Dins d'Estadi com a millor jugador de la temporada. És a dir, que és una baixa important no només per a Gandesa, sinó també per al programa. Així que aquests són alguns dels continguts que us tenim preparats per aquesta nit. Moltíssimes coses que de seguida ampliem aquí a Dins d'Estadi. Anem a la publicitat, tornem de seguida. No marxin.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977 40 0102.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Necessites perdre uns quilets i no saps com fer-ho? A Naturhaus Mora d'Ebre tenim la solució adaptada a les teves necessitats. Els nostres professionals t'ajudaran a perdre pes i volum i així poder gaudir de l'estiu sense ni un quilo de més. Per més informació, passa pel nostre centre situat al carrer Doctor Peris 5 de Mora d'Ebre o truca'ns al 977 40 0025. Per cert, a Naturhaus Mora d'Ebre les visites són gratuïtes.
Art Moble Centre, 6.000 metres quadrats d'exposició on hi trobaràs tot el que busques per crear la teva llar. Menjadors, habitacions, sofàs, làmpades, mobles auxiliars, matalassos i un llarg etcètera que no pots deixar passar. Vine a veure'ns i t'ajudarem a trobar el que necessites. Fem projectes a mida sense cap compromís. Art Moble Centre, a l'Avinguda Aragó 40 de Gandesa. Telèfon 977 420 671. Visita la nostra pàgina web artmoble.es.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries?
T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, i seguim avançant. El programa d'aquest diumenge, dia 12 de gener, són les 10 i 18 minuts. De seguida comencem ja amb la tercera divisió. Abans de començar, però, al principi nombrarem algunes notícies i la veritat és que també una de les que també voldria comentar és la mort del mític jugador del Barça, Josep Seguer, que ens deixava a l'edat de 90 anys el passat dia 2 de gener. Tot i que Seguer era nascut a Palès del Vallès, a Barcelona, va viure la major part de la seva vida a l'Hospitalet de l'Infant, on precisament va ser enterrat el passat dia 4 de gener. Va ser un enterrament multitudinari on van assistir-hi noms il·lustres del Barça com Carles Reixac, Josep Maria Fuster o Xavier O'Callaghan, jugador de handbol, entre d'altres. Per als que no ho sàpiguin, Josep Seguer va ser el lateral titular d'aquell famós Barça de 5 copes. Era una de les peces clau d'aquell equip liderat aleshores per Ladislau Kubala. Va estar 14 temporades al Barça, des de l'any 1943 fins al 1957. Va jugar 470 partits i va fer 133 gols. A més, Seguer era l'avi de Lisma Rojas, exjugador de l'Escó durant les darreres dues temporades. Així que des de dins l'estadi també li enviem a Lisma Rojas el nostre condol i també a tota la família del Barça, que també per un dels noms il·lustres en aquest aspecte.
Sí, jo aquest senyor el vaig conèixer quan jugàvem al Falset, que anàvem a jugar a l'Hospitalet i sempre estava aquest senyor per allà, i la veritat, bueno, són pèrdues que dolen, no?
Bé, dit això, ara sí, nosaltres tenim encara moltes coses que comentar i crec que el Facebook està traient fum ja en aquesta pregunta que estem formulant avui a dins l'estadi. Abans de donar pas a la Judit, cal destacar que durant la publicitat ha trucat Sánchez, aposta també pel Flix, per l'ascens de categoria, salutacions a l'Izasso i sobretot a la Judit. Javi, Genís, ens hem quedat sense salutacions de Sánchez, eh? Però...
va per tots, home, va per tots.
Aquí queda, aquí queda. Bé, doncs, què ens diu la gent en quant a aquesta pregunta que formulem avui a dins l'estadi, Judit?
Portem 10 minuts de programa i portem 5 respostes.
Déu-n'hi-do,
eh?
La gent tenia ganes de tornar altre cop a... amb el futbol de casa nostra, no?
Mm-hmm. Bueno, la veritat és que amb aquest programa que feu i aquests programes que es fan, dona molt... la gent li agrada parlar d'aquests temes, no? I està molt bé, no? A més, com hi ha tants equips i tantes rivalitats, està molt bé.
I tant que sí, i tant.
I ens coneixem tots, no, aquí, que això és molt bonic, també, no?
També. Bé, Josep González diu no, hi ha equips molt millors que ells. Arnau Ney li contesta i li fica au, calla, Josep, calla. Òscar Sánchez, jo crec que sí, té molt bon equip, i sobretot amb el Super Jacob. L'Arnau diu, jo opino que sí, ens falta a vegades matar els partits i ser més contundents a l'hora d'aguantar un resultat, però a poc a poc estem aconseguint el joc que volíem i tenim jugadors amb molta qualitat. No tinc cap mena de dubte que estarem allà dalt i si no és així, la cara la donarem sempre. Salut. I l'Albert Barceló segur que estirà a dalt, ja que tenen un molt bon equip. Si ho aconsegueixen, m'alegrarem molt pel seu míster.
Bueno, aquí voldria dir-li a l'Albert Barceló que és un xaval de Falset que estava jugant al Ginestà sap que... moltes gràcies i sap que me l'estimo molt.
Bueno, doncs, que continuïn responent, no?
Que continuïn responent al Facebook de Dins l'Estadi.
I... tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi, tercera divisió nacional, grup 5è, jornada número 20, primera ja de la segona volta. Sant Feliueng 1, Vilassar de Mar 2.
Gramenet 1, Rubí 2.
Vilafranca 2, Ascó 1.
Palamós 3, Figueres 3.
Rapitenca 0, Pobla de Mafumet 2.
Terrassa 1, Manlleu 0.
Masnou 3, Cerdanyola del Vallès 0.
Cornellà 1, Europa 1.
Sant Boià 1, Castelldefels 1.
I Gavà 0, Montañesa 2.
L'Europa continua com a líder amb 42 punts, el segueix amb 3 menys la Montañesa, que escala fins a la segona plaça. L'Ascó, després de la derrota aquest migdia al camp del Vilafranca, es queda tercer amb 38 punts, a 4 del líder, no obstant continua en aquesta zona de play-off d'ascens. Un Rubí que ocupa la quarta plaça amb 37, el Cornellà es queda cinquè amb 35. Per tant, l'Ascó té un marge de 3 punts respecte al cinquè classificat. Un Ascó que, tot i la derrota d'aquest migdia, doncs, continua en aquestes posicions privilegiades, tot i que no comença de la millor manera possible la segona volta. Recordin que l'any sí que el va començar força bé. Bé, a més, la classificació, quant a la classificació volíem dir, la Rapitenca la trobem a la 14a plaça amb 23 punts, compte la Rapitenca que s'està complicant després d'aquestes dues derrotes consecutives en aquest 2014. I pel que fa a la zona de descens, Gavà 17 punts, Vilassar de Mar 16 punts i Gramenet Milan tanca la classificació amb 10 punts.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com dèiem, aquest partit, derrota de l'Ascó al camp del Vilafranca per 2-1. L'Ascó ha merescut alguna cosa més durant el partit, però un encertat Vilafranca, juntament amb la gran actuació del porter local, han fet que la victòria es quedés a casa. Partit amb molta igualtat durant els primers 45 minuts. El Vilafranca ha tret profit del seu gran estat de forma físic i asfixiava constantment a un Ascó que intentava fer-se amb el domini de la pilota. Tot i la pressió local, seria l'Ascó qui disposaria de les ocasions més clares al primer temps mitjançant les accions de Gabernet i Armengol, que s'han topat constantment amb un inspirat Marc Ramírez sota pals. A la segona part del partit, l'encontre ha seguit en la mateixa tònica, tot i que, a mesura que avançava el partit, l'Ascó aconseguia tensar-se amb molt de perill a l'àrea local, encara que Marc Ramírez seguia inspiradíssim sota pals i es convertia en tot un malson per a la davantera asconenca. Totes les ocasions perdudes per als de Miguel Rubio, el partit seguia totalment trencat, sense cap mena de dominador. Fet que ha aprofitat el Vilafranca per avançar-se al marcador al minut 62, moment que el partit entrava també en la seva part decisiva i on s'han vist tots els gols de la tarda. Com dèiem, al 62, el davanter local Mario s'avançava a una pilota dividida entre Xiné i Denis Koch per anotar de cap l'1-0. Un cop molt dur que posava sota problemes al conjunt esconent que veia el partit costa amunt després d'enqueixar aquest 1-0 al minut 62. No obstant, pràcticament només treure de centre, ràpida jugada de l'Ascó, Virgili pentinava una pilota aèria a la frontal de l'àrea, cedint cap a Armengol, que lliure de marca no perdonava i anotava el gol de l'empat que feia pensar en la remuntada. En els següents minuts, l'Ascó ha cregut més que mai en les seues possibilitats i ha estat molt a prop de trobar la recompensa. Però al minut 69, a la sortida d'un córner, rematava Enric totalment sol al segon pal per a superar Xiné i fer el definitiu 2-1 per als interessos del conjunt del Penedès. El gol ha acabat noquejant a l'Ascó, que tot i provar-ho més amb el cor que no pas amb el cap en els darrers minuts, no ha sabut trobar el camí de l'empat. A més, els locals han jugat les seues armes i han perdut tot el temps del món i més per a intentar que es jugués el menys possible. Ha estat un partit de molt desgast per als dos equips i que s'ha acabat decantant a favor del conjunt que ha estat més encertat, en aquest cas, el Vilafranca. Tot i no començar de la millor manera possible la segona volta, l'Ascó segueix, això sí, en zona de play-off, ara ocupant la tercera posició amb 38 punts. Després de dos desplaçaments consecutius, l'Ascó buscarà no perdre impuls en aquesta lliga tan disputada la propera setmana. Ho farà en la visita del Palamós al Municipal diumenge a les 5 de la tarda. I no tot són males notícies per a l'Ascó després d'aquesta derrota 2-1 contra el Vilafranca, perquè cal destacar que Miguel Rubio, el tècnic de l'Ascó, rebrà el premi als mèrits esportius de la temporada 2012-2013, que entregarà el Comitè Tècnic d'Entrenadors durant el Dia de l'Entrenador, que es celebrarà el proper dia 17 de gener. El Comitè Tècnic d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol retrà d'aquesta manera homenatge a tots aquells entrenadors catalans que van obtenir els èxits esportius més destacats de la temporada passada. I un d'ells és, òbviament, l'entrenador del Futbol Club Ascó, Miguel Ángel Rubio. Rubio rebrà el premi per haver-se proclamat campió de Lliga al grup segon de la primera catalana i haver aconseguit l'ascens a tercera divisió amb el seu equip. L'entrenador de l'Ascó destaca la tasca dels seus jugadors, així com també la de la resta del cos tècnic de l'equip, i creu que el reconeixement als èxits de l'equip ajuda a afrontar nous reptes. L'escoltem.
Bueno, hombre, de forma positiva. Premios cuando se lo dan a un entrenador es gracias al trabajo del club, ¿no? De todos los que formamos el club, el cuerpo técnico, jugadores, directiva, creo que están haciendo las cosas bien y, bueno, es un reconocimiento a la labor de todos y a la consecución del ascenso a tercera división.
Recordem també que l'Ascó es va proclamar campió de Catalunya. Recordem que també, com dèiem, l'Ascó es va proclamar campió de Catalunya el passat mes de juny davant el Cerdanyola. L'Ascó també té per davant, recordin, el repte de la Copa Catalunya 2013-2014. En aquest sentit, el proper dijous, dia 16 de gener, es celebrarà en una reunió a la seu de la Federació Catalana de Futbol entre els equips que disputaran la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya. L'Ascó, el Figueres, el Sabadell i el Girona, i on es decidiran els encreuaments. Per tant, el proper dia 16 de gener, dijous, se sabrà el rival definitiu de l'Ascó en aquesta eliminatòria de la Copa Catalunya i també dia i hora del partit. Miguel Ángel Rubio, doncs, en aquest aspecte recollirà el guardó del Comitè Tècnic d'Entrenadors durant el dia de l'entrenador, el proper dia 17 de gener, recordin, a l'hotel Hesperia Tower, en el marc del dia de l'entrenador, com dèiem, d'aquesta Federació Catalana de Futbol. Per tant, enhorabona també a Miguel Ángel Rubio i a l'Ascó, que estarem molt pendents també aquesta setmana del rival d'en Copa Catalunya i a veure contra què se les veurà i quin dia serà aquest encontre.
Tens algun preferit en Copa Catalunya, Albert?
Bueno, ara tenim...
Prefereixes algun?
Jo prefereixo l'Escó, no? Ja que el tenim aquí, no?
Està... No, quant al rival de l'Escó.
Ah, el rival, no sé quin era, no? Me van dir que parlàvem d'un parell d'equips, no? No?
Sabadell o Girona?
Sabadell, bueno, bé, el Sabadell, m'agradaria que toqués, no?
Molt bé.
Estaria bé, i a més, si li toca el Sabadell, penso en ai, no? El partit, perquè serà un bon partit.
Molt bé, allí estarem, a veure si l'Escó també continua fent història en aquesta Copa Catalunya. Ja he deixat a la cuneta Nàstic, Lleida, sí, equips importants d'aquesta talla, doncs, qui sap, a seguir somiant.
Sí, i a més, bueno, jo penso que el somni de l'Escó és l'ascens, no? Que és on més que res s'ha de fixar, no?
Sí.
Que no es distreguin una mica, però està bé perquè en aquests partits també poden jugar la gent que no juga tant, i m'alegro molt pel Pere i pel Xavi Fuertes, no? Que molt dels motius que vaig a veure els partits és perquè juguen ells, no? I ja m'agradaria que tinguessin més continuïtat, no?, aquests jugadors.
Creus que l'ascens per a l'Escó és possible? Perquè és que a la tercera divisió, tot i que queda campió, no t'assegura l'assolir l'ascens, sinó que l'únic que t'assegura és jugar un únic playoff, és a dir, una única eliminatòria, volíem dir. El cas és que després, si quedes segon, tercer o quart, és més complicat perquè has de passar més eliminatòries, però l'opció hi és, no?
Sí, jo, una de les coses que no... Aviam, potser m'hi posen coses que no em toquen és... El que no entenc és com no hi va més gent al camp de l'Escó, no? La veritat, no va més gent d'Escó, no? Tenen un equip a tercera divisió, un equip que està dalt. La veritat és que no acabo d'entendre com el camp no està sempre ple, no? Perquè, bueno, a part de que el Reus està jugant a segona divisió B i tal, però l'Escó, pues, està fent mèrits perquè la gent hi vagi, no, al camp. No ho entenc, és una cosa que em costa d'entendre, no?
Bé, doncs és l'opinió d'Albert Lizaso en aquest Escó, que recordin, ha perdut aquest migdia, com dèiem, 2-1 al camp del Vilafranca. La setmana que ve torna a jugar a casa després de dos desplaçaments fora i ho farà contra el Palamós a les 5 de la tarda. Encara la tercera divisió, anem a fer un cop d'ull al que ha fet la Rapitenca aquesta setmana.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, una Rapitenca que, com dèiem, ha perdut a casa 0-2 a la Devesa contra la Pobla de Mafumet.
Dues parts ben diferenciades han marcat la primera jornada de la segona volta a la Devesa, en què la Rapitenca ha rebut la Pobla de Mafumet. Poques ocasions i joc en els primers 45 minuts, que s'han anat millorant a la segona meitat per acabar donant els 3 punts a l'equip visitant. Primera part ensopida amb poques oportunitats per dos equips. La represa ha començat amb més ritme, amb arribades de la Rapitenca, però sense ocasions clares. Al final ho ha aprofitat la Pobla per fer pujar el primer al minut 80. La reacció dels mariners l'ha tingut Cristian Bertomeu en una falta a la frontal que el porter visitant ha enviat a córner. Amb els locals volcats a l'atac, la Pobla ha sentenciat amb un gol de Sergi al minut 90 en creuar la pilota al porter rapitenc i establir el 0-2 final. A veure si la setmana que ve la Rapitenca aconsegueix, doncs, una victòria a Figueres.
Molt bé, a veure si pot sumar aquests 3 punts. Cal destacar, quan a la tercera divisió, també parlant de la Rapitenca, la setmana passada el conjunt de Sant Carles va jugar a casa contra el Manlleu, va perdre 1-4, i en aquest partit es van llançar dos petards, un d'ells al gol de la Rapitenca i l'altre en la part final del partit. No comportarà clausura del camp, s'ha pogut observar aquesta setmana que ha pogut jugar contra la Pobla, però sí una sanció econòmica per al club per haver-se llançat aquests petards durant l'encontre contra el Manlleu la setmana passada. Que recordin, la tercera divisió ja hi havia Lliga, igual que el futbol professional. La Lliga ja es va avançar la setmana anterior. El futbol territorial comença aquesta setmana, però des de la primera divisió fins a la tercera, doncs, va començar la setmana passada.
Sí, que es va començar la setmana passada, sí, perquè... un Gosil Marc Bernet juga allà a la Ràpida, que, bueno, està lesionat, i m'ho va dir, diu, vaig cap allà, que tenim partit, i em va dir que això, que havíem perdut, no?
Bé, doncs, a veure si la Rapitenca pot arrimar-se una mica, que està en aquesta situació un pèl complicada, a la part mig-baixa de la classificació. Bé, doncs, deixem ja la tercera divisió, seguim avançant amb més partits i amb més categories.
Primera Catalana. Primera Catalana.
Bé, doncs, a la primera catalana, males notícies per als equips de casa nostra. El cas de l'Amposta i el Josep Maria. Han perdut els dos.
Han perdut els dos, i tant. Vilanova 2, Amposta 1. L'Amposta tampoc ha tingut la fortuna de cara aquesta tarda a Vilanova, on ha caigut derrotat per 2-1 després d'una remuntada dels locals. El conjunt dirigit per Nacho Pérez s'ha avançat a través de Josep Becerra al minut 16, però tan sols 10 minuts després Adrià Alonso establia les taules al marcador al 32. Era Mohamed qui feia el segon gol del Vilanova i la Geltrú, i els de la capital del Montsià ho van intentar fins al final, i ja són 3 les jornades consecutives sense conèixer el triomf. I d'altra banda, Jesús i Maria 3, Igualada 4. L'expulsió de Josep al minut 25 per cometre una pena màxima i molts errors greus en defensa van permetre una remuntada de l'Igualada al camp del Jesús i Maria. El conjunt partidalenc anava guanyant per 2-0 al minut 20 amb els gols d'Ivan i Víctor, però el penal de Johnny va obrir el camí de l'Igualada, que va capgirar el marcador amb gols de Francesc, Johnny de nou, Güell i Palet autors dels gols del 3-4 definitiu.
Molt bé, doncs això pel que fa a la primera catalana. Anem ja cap a la segona.
Segona catalana.
Segona catalana.
Resultats i classificació.
Som-hi, doncs, a la segona catalana, grup 6è, jornada número 16, amb el Gandesa 4, el Perelló 1.
Valls 0, Redis 2.
Santa Bàrbara 2, Remolins Vitem 2.
La Selva del Camp 3, La Cava 0.
Roquetenc 0, Cambrils 1.
La Canonja 2, Alcanar 1.
El Morell 1, Jesús Catalònia 0.
Tortosa 1, Calafell 1.
I Ampolla 1, Vilaseca 2. La Redis continua com a líder amb 43 punts. Insalvable ja, la Redis s'ha escapat absolutament, ja ho dèiem, des de fa moltíssimes jornades. El Morell se situa en aquesta segona posició amb 28 punts, els mateixos que el Tortosa, compartint aquesta privilegiada plaça, perquè és el líder de l'altra lliga, perquè el Redis, o la Redis, més ben dit, menja part. Remolins Vitem, quart classificat amb 27, i el Gandesa, després de la victòria d'aquesta tarda en el derbi contra el Perelló, es situa cinquè amb 26 punts, tot i la cinquena plaça només a 2 de la segona posició. També té 26 punts la Cava, 25 per a l'Ampolla, 25 per al Valls, 22 per a la Canonja, 21 per al Canà i Vilaseca, 19 per al Roda de Barà, 18 per al Jesús Catalònia, 17 per al Perelló, que després de perdre avui es complica la vida, 15 punts per al Cambrils, i en zona de descens directe la Selva del Camp 12, Calafell 11 i Roquetenc 10. Bastant igualada també la part baixa de la classificació, igual que la part alta. Per tant, molta igualtat en aquesta segona catalana. Anem a explicar-vos aquesta victòria del Gandesa contra el Perelló per 4 gols a 1 aquesta tarda.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Aleixandri.
Bueno, partit intens, partit molt ben jugat per part del Gandesa. Hem començat a dominar el partit en un joc combinatiu interessant. Hem tornat a ser el Gandesa de fa un mes i mig atrás, però hem tingut dues oportunitats bastant clares en 0-0, només hem adelantat el marcador, ells l'única ocasió que han tingut a la primera part. Bueno, n'han tingut dues clares i una de les dues Roger, pues, bueno, mos ha fet el gol, mos han ficat 0-1, i este 0-1 pues, mos ha donat un ratet d'inseguretat fins que pues, bueno, mos ha entrat el primer gol, i a una contra, una ràpida, han passat del possible 1-2, que Rojas ha tret una pilota de baix dels pals en un passe llarg, en una contra nostra, han fet el 2-1 i allí s'ha trencat el partit. Han tingut els últims 10-15 minuts de la primera part nostres totalment, però jo s'havia trencat, han fet el 3-1 i bueno, la segona part ha sigut qüestió de controlar el partit, han matat el partit en el 4-1 i llavors pues, no hi ha hagut ja més partit, sinó que ha sigut controlar el partit i el resultat perquè no mos escapés. I bé, molt content perquè hem començat després de les vacances en bon peu, i això és important, ja que portàvem un punt de 12, i bueno, i ara pues, bueno, que l'equip torni a reaccionar, torni a tindre confiança de cara a gol i que mos vagin sortint les coses a poc a poc.
Bé, doncs, eren les declaracions d'Enric Aleixandri, el tècnic del Gandesa, després de la victòria per 4-1 davant del Gandesa, davant del Perelló. Una dada que ens volia comentar la Judit en quant a aquesta jornada a la segona catalana, Judit.
Sí, justament, els que estan classificats, els ebrencs que estan tercer, quart i cinquè, han sigut els tres equips que han puntuat aquesta jornada. La resta han perdut tots els equips ebrencs. Tortosa ha sumat un punt, Remolins Vitem també un punt en un altre empat, i, bueno, el cas del Gandesa, que ha guanyat contra el Perelló.
Molt bé. En quant al partit, Genís?
Doncs Gandesa 4, Perelló 1, victòria balsàmica del Gandesa a casa davant el Perelló. L'equip d'Enric Aleixandri es desfà de la mala ratxa de 3 derrotes consecutives amb la que va acabar l'any i guanya amb solvència. Malgrat la victòria, el partit no començava molt favorable de cara als interessos dels gandesans. Roger, l'exdavanter local, avançava als visitants amb la primera arribada de la qual disposaven. La reacció dels locals arribava de les botes de Barceló, que transformava un penal provocat per Aleix i que suposava l'empat al marcador. El Gandesa, amb el gol, tornava a recuperar el domini de la pilota i la confiança, i a poc a poc anava empresonant el Perelló al seu camp. Abans de finalitzar la primera part, Aleix iniciava un slàlom des de la banda, es regatejava uns quants jugadors i al veure el forat engaltava un xut precís a la base del pal. Un autèntic golàs que posava els locals per davant al marcador. I al 44, Guiu aprofitava una centrada per anotar el 3-1 resultat amb el qual s'arribava al descans. A la represa, el Gandesa aconseguia matar el partit gràcies al gol de Genís, que després de robar una pilota al defensa combinava amb Aleix per acabar definint a la perfecció. El Perelló es veia impotent davant el bon joc del Gandesa, que afluixava l'accelerador als darrers minuts del partit. Finalment, 3 punts que es quedaven a casa i la setmana que ve Vilaseca-Gandesa.
Molt bé, Javi, explica'ns una mica el gol de l'Aleix Martí, perquè van dir que és tot un golàs, no?
Bueno, sí, ha sigut un típic refús De la defensa, en este cas ha sigut Guiu, i l'Aleix pues, ha estat molt atent a la jugada, ha corregut, ha sigut molt ràpid per aquella banda, i una vegada sí que ha deixat que el central se fiqués una mica al lloc, i una vegada s'han ficat al lloc a buscar lo forat regatejant de fora cap a dintre, la veritat és que ha sigut un golaç.
A l'estil Messi, no? Buscant lo forat fins que el troba i pam, cap a dins, bon gol de l'Aleix Martí.
Bueno, en primer lloc me n'alegro molt per ell, perquè mira, aquest matí he estat jugant a pàdel amb ell, i li he dit, mira, dic, més igual qui guanyi, perquè tinc amics els dos equips, amb dos de falsa que juguen al Perelló, que són el Cristian sí. i el Robert.
I bueno, inclús l'Aleix al Facebook ho ha posat que era un dia especial sí. perquè jugava contra els seus amics.
No? Sí, i bueno, amb l'Aleix és un jugador ras, no? Jo el vaig anar a buscar per fitxar pel Flix aquest any i m'hagués agradat molt que hagués vingut, no?
Bastant entre el Flix i el Gandesa, al final es va decantar per al Gandesa, tot i que no acaba de trobar, no acaba d'estar gaire fi aquesta temporada amb el Gandesa, tots els gols que està fent que
jo personalment penso que és un jugador amb molta qualitat, amb molta classe, hi ha pocs jugadors com ell, el que passa que és, segons tinc entès, per motius laborals de feina i tot sí, això, tampoc ell no ha pogut estar treballant, no ha pogut entrenar molt, però bueno, deixa, és un jugador amb molta qualitat, vamos.
Sí. Bueno, la veritat és que es va destapar el Canà en un dels partits, sí. els millors partits que ha fet, i justet després quan comença a trobar el lloc va caure en una grip i la grip juntament amb el que dies el tema de feina, 15 ja. dies
penso que el tema va tenir una operació d'apendis o alguna cosa així
sí, això va ser al començament no? de... Sí. Bueno, va ser cara al juny, juliol de l'any passat
a final de temporada passada
sí. Bueno, és que el cas de l'Aleix, si jugués a tercera catalana te pots permetre, no, potser no entrenar tant no? però clar, jugant a segona catalana
és més exigent a categoria
has d'entrenar més i és clar, és normal jo ho entenc, avui ho parlàvem, no, aquest tema de que, bueno, mira, si jugues a tercera catalana entres un dia a la setmana, en tens prou, no? Prou no en tens mai, perquè el bo és entrenar dos o tres dies, no? Però és diferent, no? Clar. Però amb la qualitat que té l'Aleix, mare meva.
No, però de totes formes crec que quan trobo la regularitat donarà molt que parlar en esta segona també. Ja ho va fer en altres equips, com los Redis, sí. que tothom lo recorde.
Bé, doncs esperem que sigui així. Mentrestant, nosaltres seguim avançant, anem a fer un repàs a la resta de la jornada d'aquesta segona catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Roda de Barà 2, Remolins Vítem 2.
El Remolins Vítem ha esgarrapat un punt de Roda de Barà després d'empatar a 2. Els vitemencs han igualat un gol inicial dels locals al minut 58 a través de Joel Crespo i han tornat a establir les taules in extremis al minut 89 amb la transformació d'una pena màxima.
La Selva del Camp 3, la Cava 0.
Negativa entrada d'any per la Cava que va caure ahir a la Selva del Camp per un contundent 3-0 en un partit en què es va veure un conjunt ebrenc desconegut. El primer gol va arribar al 35 a través d'Ignasi Maria Mestre. Els locals van ampliar distàncies al 53 amb una diana de Carles Soronellas. I tancava el marcador Marc Perelló en pròpia porta al 78 de partit. La Cava va acabar amb 10 homes amb l'expulsió per doble groga de Joan Esteban.
Roquetenc 0, Cambrils 1.
Derrota també del Roquetenc a casa amb la visita del Cambrils, equip en què només ha perdut els 3 punts en els últims 8 partits. Joan Borràs va fer l'únic i definitiu gol de l'encontre en transformar una pena màxima.
La Canonja 2, Alcanar 1.
Seguim amb derrotes, ja que l'Alcanar també ha deixat escapar els 3 punts en un partit en què ha plantat cara la Canonja. El conjunt cananeu ha igualat un gol inicial de la Canonja al minut 74, moment en què José Manuel Romero ficava les taules en transformar un penal. En l'últim sospir del partit, Daniel Robles feia el 2-1 final.
El Morell 1, Jesús Catalonia 0.
Qui també va caure en aquesta primera jornada de l'any va ser el Jesús Catalonia a domicili del Morell i també per la mínima. El conjunt jesusenc no va saber capgirar el gol de Samuel Blanes al minut 54 i ja són 3 les jornades sense puntuar.
Tortosa 1, Calafell 1.
El segon punt dels equips ebrems, com dèiem abans, en aquesta primera jornada de l'any l'hem tingut a la capital del Baix Ebre, on el Tortosa ha empatat contra el Calafell. En un partit just, el Tortosa ha esgarrapat un punt gràcies a un gol de Cristian Ventura al 39 i ha igualat una diana inicial de Diego López.
Cal dir en este partit, Edu, que ha vingut incidents en acabar. Se li han tirat una botella d'aigua a l'àrbit i suposo que a partir d'aquí pues, podran haver conseqüències.
A veure, sèries, eh? Uh-huh. Si ha estat l'àrbitre, si li ha llançat una botella depèn com estigui la cosa, depèn del qui ha posat l'àrbitre a l'acte, és la clausura del camp, no? Municipal uh-huh. Josep Otero, uh-huh. podria clausurar-se l'estadi, no? Bé, seguirem pendents aquesta setmana a veure de la resolució final. I per acabar, Ampolla 1, Vilaseca 2.
I acabem amb una nova derrota, en aquest cas de l'Ampolla a casa, en la visita del Vilaseca. El conjunt visitant va encetar el marcador al minut 14 i no va ser fins al 48 que va arribar la reacció local amb un gol de Cristian Regolf. Finalment, al 87, el Vilaseca s'emportava els 3 punts amb un gol de David Gallego. I bé, per acabar, doncs, apuntar, com dèiem abans, Valls 0, Redis 2, doblet de Víctor Garrido, als minuts 63 i 89.
El jugador del Falset.
I, bueno, l'Andreu Guiu ha entrat al 73 i ha jugat fins al final del partit.
Molt bé. Bé, doncs, molts ànims també a la Redis, que està fent una temporada excepcional.
No cal que li donis molts ànims.
No, ja van fins.
No servirà de molt, no? Però, bueno...
No, jo els vaig veure jugar al camp del Falset, un amistós, un triangular que van fer allà...
Sí. Un equip, no? Ja sé.
Un equip jove, sí, la festa aquella que feia, sí. Però té un equip jove, saben el que juguen, no? I bueno, tenen molt a triar també, les coses com siguin.
Bé, abans d'anar a la publicitat, que teníem bastant moviment pel Facebook, que em comentava Genís ara fa un moment, eh?
S'ha aturat una mica l'arrencada inicial, però hi ha més comentaris, sí. Ix. Aleix Martí, espero que estiguin allà on es mereixen, i com l'Albert, me n'alegraré molt pel meu amic Lizaso i pels amics que tinc allà, que en són uns quants. I Roger Marco és un dels equips que té més números per estar allà dalt, té un equip amb molta classe, el temps dirà, però jo crec que lluitarà per l'ascens fins al final.
Són els comentaris que ens arriben al nostre Facebook de Dins l'Estadi. Recordem la pregunta d'aquesta setmana.
Si creieu que aquest serà l'any en què, bueno, la Joventut Esportiva Flix ja assolirà l'ascens.
Molt bé, doncs amb aquesta pregunta nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat. Tornem de seguida amb tot el que ens espera la tercera catalana en bloc, que de seguida analitzem amb Albert Lizaso. Són ara mateix les 10 i 44 minuts. Anem a la publicitat, tornem de seguida. Escolten Dins l'Estadi.
Dins l'Estadi. Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
Vols assaborir la beguda isotònica dels millors esportistes? Disbe Group t'ofereix la possibilitat de millorar el teu rendiment al terreny de joc amb Aquarate. Si la vols provar, no dubtis en passar per l'Avinguda Verge de Montserrat número 11 de Móra la Nova o el telèfon 977 40 11 46. Disbe Group, som els distribuïdors oficials de les Terres de l'Ebre de Pepsi. Aquarate, patrocinador oficial de Leo Messi i del Futbol Club Barcelona.
Viu el futbol com només es viu al Canal Plus. La Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA i només ara tota la temporada. I a més amb Yombi pots disfrutar-lo on i quan vulguis. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Reparacions Aubanell La Màquina tenim el servei tècnic de marques com Cata, Teca, Smec i Orbegozo. I molta atenció, perquè a partir del 8 de novembre, per cada compra, tindrà l'oportunitat d'entrar en un sorteig diari. 10% de descompte en la pròxima compra superior a 30 euros. Tot això a Aubanell Reparacions La Màquina, carrer Reis Catòlics número 3, 977-420-657.
A Móra la Nova, fusteria als masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606 71 94 33. 606 71 94 33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als masos, la fusta de casa... En bones mans.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977 84 45 92 84 45 92. Perquè després de vostè, som qui més estimem a la seva mascota. Per vocació. I això es nota. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. A Móra d'Ebre. Servei d'hospitalització. Analítica ràpida i quiròfan equipat. Raigs X. Vacunacions. Xips. Disposem de servei d'urgències 24 hores. I si cal, ens desplacem a domicili. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. Antònia 105. Baixos. 977 40 16 57. Móra d'Ebre. Matins de 9 a 1. Tardes de 5 a 8. Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Vinga, doncs ja hi tornem a ser altre cop. Moment d'encetar ja aquesta tercera catalana. Tenim moltes coses que explicar-vos, així que som-hi. Anem per feina.
Dins l'estadi, tercera catalana. Tercera catalana. Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup primer, jornada número 16, amb el Pinell 1, Vilalba 0.
Aldeana 1, La Sénia 1.
Flix 2, Batea 2.
Santa Bàrbara 4, Olímpic de Móra d'Ebre 3.
Alcanar B 1, Móra la Nova 1.
Corbera d'Ebre 4, L'Ametlla de Mar 3.
Deltebre 0, Ulldecona 1.
Remolins Vitembé 1, Camarle 6.
I Sant Jaume d'Enveja 3, Horta de Sant Joan 1. Ara mateix la classificació continua liderada pel Camarles amb 36 punts, un Camarles que s'escapa també al capdavant de la classificació, té 4 punts d'avantatge respecte a l'Ulldecona, que és segon amb 32, i els mateixos punts té també el Batea, amb 32 punts, després de l'empat aquesta tarda contra el Flix. El Deltebre i el Flix comparteixen aquesta quarta i cinquena posició respectivament, amb 31 punts cadascun, 29 per al Corbera d'Ebre, 24 per a l'Aldeana, aquí la classificació ja es trenca, com dèiem, l'Aldeana 7è amb 24 punts, 23 per al Pinell i el Santa Bàrbara, 21 per a l'Horta de Sant Joan i el Sant Jaume d'Enveja, 20 per a la Sénia i l'Olímpic de Móra d'Ebre, 19 per al Móra la Nova i en zona de descens compensat, també de mar 16, al Canave 15, en zona de descens directe, 11 per al Vilalba i 5 punts per al Remolins Vitembé. Se li compliquen les coses al Vilalba, encara més al Remolins Vitembé, si és que ja no les tenia prou complicades. I també, déu-n'hi-do, l'empat del Móra Nova al camp de l'Alcanar, que el continua ficant doncs, a 3 punts de la zona de descens compensat. També ha guanyat l'Ametlla de Mar aquesta tarda, perdó, a l'Ametlla de Mar, que ha perdut per la mínima, per molt poc, 4-3 al camp del Corbera d'Ebre. De seguida us expliquem totes aquestes informacions, així que comencem amb el partit de l'Olímpic de Móra d'Ebre en aquesta derrota 4-3 al camp del Santa Bàrbara.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
En línia, Rafael Castellví.
Un partit, no sé, ho hem de mirar, hem de mirar alguna cosa, perquè no pot ser que ens marquin gols tan absurds d'aquestes maneres. Hòstia, som un equip que fem molts gols, ens marquen molt gols, molt absurds, i hem de mirar-ho, aviam com podem fer perquè no ens passin aquestes coses.
Bé, estava un pel enfadat Rafael Castellví després del partit. Santa Bàrbara 4, Olímpic, Móra d'Ebre 3. L'Olímpic comença l'any tal com el va acabar, amb una derrota. En aquesta ocasió, per un ajustat 4-3 al camp del Santa Bàrbara. I és que en un partit que s'hagués pogut decantar per qualsevol dels dos equips, a vegades els petits detalls, com el fet, per exemple, de tenir un killer com és el Gilabert, a vegades acostuma a ser decisiu. El partit ha començat bé per als interessos morencs, quan passada la mitja hora de joc, Sergi Anguera feia el primer de la tarda. Un gol que ràpidament quedava neutralitzat dos minuts després per als locals, que mitjançant Moja posava l'1-1 amb el que s'anava al descans. A la segona part, el partit ha seguit amb la mateixa dinàmica, amb molta igualtat però sense massa ocasions de gol. Tots dos equips es tenien molt de respecte i cap dels dos arriscava. I ja en el tram final, altre cop Anguera posava a l'Olímpic per davant amb el 1-2. I semblava que amb aquest gol, que ja podia ser decisiu, doncs les coses semblaven que tiraven
tot de cara per a l'Olímpic, un gol que arriba al minut 71. Però lluny d'això, una pèrdua de pilota al mig del camp del conjunt morenga ha suposat una ràpida contra del Santa Bàrbara que acabava amb el 2-2. A partir d'aquí ha aparegut Gilabert per a sentenciar el partit amb dos gols consecutius. El 83 i el 84 posava el 4-1 ja insalvable al marcador. I al descompte, al minut 93, Ivan Laguna es feia el 4-3 definitiu de penal, una pena màxima, que a més suposava l'expulsió per al jugador local Josep Maria, al veure la segona targeta groga. La propera jornada, l'Olímpic intentarà refer-se de les dues derrotes consecutives que acumula en la visita de l'Alcanar B a Móra d'Ebre el proper cap de setmana.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, el Móra Nova, que ha empatat 1-1 al camp de l'Alcanar, ha començat guanyant gràcies al gol de Marc Mirabete al minut 83, però al 94 l'Alcanar, gràcies al gol d'Ivan García, posava el definitiu 1-1 al marcador, Genís.
Pues sí, un empat molt agredolç, no? Perquè, bueno, ha sigut un partit molt treballat per nosaltres, hem sortit al camp amb molta intensitat. L'Alcanar, bueno, ha proposat bastant futbol, han jugat però no arribaven amb molt perill. Nosaltres també la primera part, el rato que hem estat realment concentrats, hem arribat en perill, hem tingut alguna cosa clara, un xutàs del Juli que l'ha parat el porter, i alguna més clara que hem tingut. I bueno, la segona part encara ha estat més igualada, més joc directe potser, però tampoc ha hagut moltes arribades per cap dels dos equips. Nosaltres estàvem aguantant molt bé i llavors ha sigut quan ha sortit Magí, que ha començat suplent, que estava tocat. Ha posat una falta superben treta al segon pal on ha arribat Marc i ha definit bé. Era un gol importantíssim, era el minut 83, havíem treballat molt per a treure els 3 punts a aquest partit i semblava que tot estava fet ja, estàvem aguantant perfecte i, bueno, un córner, una jugada tonta que ha acabat amb córner, minut 94, pujat el porter i tot a rematar, pues, bueno, jo ni l'he vist perquè m'he girat d'esquena que no volia veure i d'esquena he vist a la grada celebrant el gol.
Així mos va també, eh?
Sí, així mos va.
A l'altra banda, jugant al camp i et fots
d'esquena. Però bueno, ens han queixat moltíssim de l'àrbit perquè segur que a la jugada del gol a Ferran li han agafat les dues mans cap avall i no l'han deixat moure's, bueno, ha hagut, al final ha acabat una mica també amb Tangana i a Miquel l'han expulsat també, bueno. Una mica, bueno, és la frustració, no?, de que et marquin al minut 94. Evidentment no es pot acusar l'àrbit d'això ni molt menys, perquè qualsevol detall, qualsevol despeje a temps o qualsevol cosa hagués evitat aquest córner, però bueno, és una pena perquè sembla que aquest any no acabéssim de tindre la sort aquesta que ens falta, o dir com vulguis, però és una pena perquè aquests 3 punts ens pujaven bastant cap amunt i ara seguim estant allí baix, no?
A Miquel l'han expulsat, dius?
Sí.
Pues aquí no, a l'acte no surt. No deu constar en acte. També hi ha hagut una expulsió a Flix que tampoc sembla que consti en acte, és a dir que, bé, si els àrbitres de fes no ho fiquen, millor per als equips, no?
Ah, pues sí.
Però bé, ja està. Magí ha jugat l'últim quart d'hora, continua encara amb molèsties?
Bueno, ara ja creiem que ja està bastant bé. Ja.
Pues venga, que es vagi recuperant. Ah. Un quart d'hora ha d'anar entrant, igual que Messi, no?
Sí,
no?
Sí, ara és com...
Genís, no, prena periodista i metge, eh?
Sí.
Ja estàs bé, venga.
Sí, l'he d'anar a l'alta, Genís, l'he d'anar a l'alta.
No se té que fer.
Home, la falta que ha posat així ben posadeta, s'ha vist que estava bé.
Bueno, doncs el Móra Nova, que intentarà refer-se la propera setmana a casa contra el Corbera d'Ebre, té un partit complicat la propera setmana,
sí,
però s'ha de guanyar sí o sí, eh?
L'han de treure com sigui contra el Corbera, estem molt motivats realment i hem vist que avui treballant bé se pot solucionar el que sigui i creiem que la setmana que ve ho traurem endavant.
Bé, doncs Corbera, de seguida en parlarem, que també tenim moltes novetats. Anem a parlar del derbi, o almenys un dels derbis, pot ser el de la jornada, Flix Batea.
Joventut Esportiva Flix. Club de Futbol Batea.
En línia, Joan Vallès.
Penso que un partit ha sigut molt igualat. Teníem el dubte, després del parón de Nadal, que estem en una dinàmica molt bona, de continuar la mateixa dinàmica. Així ho han fet. Han treballat molt. Han tingut, aunque sigui el descompte, el premi de l'empat, per a mi un resultat just. Nosaltres hem estat en un camp que sabíem que era molt difícil, el Flix, tot i que era un home més, pues, també mos ha apretat al veure este retras al marcador en el 0-1, mos ha apretat molt, mos han remuntat el partit, i bueno, ja les acabades, com que nosaltres, els tres pirites, no deixàvem mai un partit per perdut, i lluita fins al final, en una bona contra, pues, hem pogut empatar, aunque sigui al minut de descompte, hem pogut empatar, i penso que, bueno, que és prou just, ells han equip que s'hi jugava molt i s'ha demostrat dins el camp i que ha lluitat al màxim i que nosaltres la nostra feina, pues, una setmana més, pues, us reflectirà, pues,
en aquest treball pues, em portem en un punt d'un dels calcs, suposo que és més difícil de puntuar de la categoria.
Bé, doncs, era Joan Vallès, el tècnic del Batea, valorant aquest empat al camp del Flix i la Ventoñella aquesta tarda, 2-2. Com ho valora el tècnic del Flix, Albert Lizaso, aquest empat?
Bueno, ha sigut un partit, la veritat és que el Batea li tenia molt de respecte, no? La veritat és que la primera part no s'han respectat molt els dos equips, no? Ens ha costat entrar una mica dins el partit, tant un com l'altre, no? Doncs tant, hem tingut un parell de coses molt clares de gol, no han acabat en gol, el Batea s'ha sabut defensar molt bé, i bueno, la segona part ha sigut una cosa rara, no? Ens han fet el 0-1 amb un xut, un rebot entre la pilota. La veritat és que el Batea li costava arribar. Nosaltres havíem tingut alguna ocasió només començar la segona part i llavors ens han expulsat el jugador nostre, l'Ivan. I a partir de llavors, no sé, el minut 10, entre el minut 10 i el minut 15, no me'n recordo exactament.
Minut 8, no?
Minut 8 de la segona part, és quan el Flix ha sigut el Flix, no? Ha tret el seu coratge, ha tret les seves ganes de guanyar el partit, hem creat ocasions, hem fet l'1-1, hem marcat l'2-1, amb 10 jugadors, amb els amos del partit. La veritat és que l'esforç que ha fet el Flix al final pues, ho ha pagat car, amb una jugada tonta, l'última jugada. Un corner allà amb Jacob i Peral, no se n'ha entès gaire, la pilota l'han perduda i a la contra ha sigut un error nostre, no? No ens ha pogut frenar aquesta jugada de contraatac, no? Bueno, han tingut també el 3-1, no? No ha sigut així, però bueno, me quedo amb les ganes que posa l'equip, la veritat no els hi puc dir res als xavals, no? Perquè m'han donat tot.
Eh? És a dir, que el possible 3-1 s'ha passat al 2-2 final, eh?
Sí, aviam, jo amb les declaracions de l'entrenador del Batea, primer que som molt amics, el conec i respecto la seva decisió, com ha dit ell, però jo em penso que no acabem de tindre aquesta xispedeta de sort, no? No hi ha un partit que ens empaten al minut 94-95, i la veritat crec que fem mèrits, no?, per guanyar els partits, perquè et dic, la primera part no ha sigut una mica igualadeta, no ha sigut de molt domini del Flix ni del Batea, no?
Però molt de respecte, suposo, també entre els dos equips, no?
Sí, la posició del partit l'ha portat el Flix, eh? I la segona part, doncs, bueno, ja et dic, la segona part ens mereixem més premi, no? Bueno,
el gol del Batea, el 0-1, és en pròpia porteria?
Bueno, ha xutat un jugador del Batea i un jugador nostre l'ha robat en un jugador nostre i ha anat dins, ha descol·locat totalment el porter, no?
Bueno, era el 0-1, a minut, com dèiem, 7 de la segona part, després del 0-0 al descans, avançava el Batea a la represa, però al final apareixeria un home que acabaria sent decisiu al minut, bé, a la mitja part pràcticament, el canvi que has fet per l'Oleguer, ha entrat l'Oleguer al terreny de joc, en el lloc d'Abel,
sí.
I el canvi acabaria sent decisiu perquè precisament Oleguer al minut 67 i al minut 79 marcaria els dos gols que posaven el 2-1 al marcador. A més, tinc una dada que m'acaba de passar el Pau via WhatsApp. 9 gols en 500 minuts jugats d'Oleguer. L'estadística és flipant, no?
Sí, és un jugador, aviam, és un jugador com tots els jugadors que volen sortir titulars i quan no surt titular s'enfada una mica, no? S'enfada i amb raó, no? Però és que és un jugador revulsiu, no? A nosaltres no es va molt bé. Quan entra la mitja hora última aquella, un tio que fa quasi 2 metres d'alçada, és que és un jugador per trencar les defenses, no? Hem arriesgat, no? Quan m'ha expulsat el jugador l'Ivan, hem fet una defensa de 3, ens han quedat 3 defenses, no? I hem posat més en punta també l'Oleguer. I la veritat no s'ha anat molt bé, no? No s'ha anat fantàstics, vamos. I a més és un jugador molt valent, no? És un jugador que va molt bé per alt.
He jugat millor amb un menys, eh? Com que a vegades passa, que això que amb un menys acostumes a treure forces d'on siguin i encara fas més bon paper que el teu rival que juga amb superioritat numèrica, no? I així ha estat precisament per al Flix, perquè perdia 0-1, se li ha expulsat a l'Ivan Cendrós, Oleguer s'ha posat l'equip a les esquenes, ha marcat 2 gols i encara n'hagués pogut fer inclús algun més, heu dominat el partit i al final, com dèiem, Lizaso, aquesta contra que us ha agafat el Batea al final, a minut 94, doncs la marcava en gol, la transformava en gol Eloi Gavaldà, no? Amb el 2-2 definitiu.
Sí, bueno, ens ha matat, no? Ens hem quedat xafats, no? La veritat, perquè bueno, l'esforç, tot l'esforç que ha fet l'equip, pues, a mi amb l'empat no és dolent, però bueno, de la manera que ha anat el partit se nos ha quedat una mica de tontos, no? Però bueno, ha sigut una llàstima i ja et digui, l'Ole que està per això, no? És un jugador que és molt veterano, no s'aporta molta experiència, però ja et digues que no es va, quan surt aquesta mitja hora última, clar, si parlessis amb ell, òbviament ell voldria jugar titulars tots els partits, no? Però jo sempre dic el mateix, que a l'equip només puc posar 11 jugadors i ja està.
És que tens un mal de cap cada setmana, suposo, amb tants jugadors.
Sí, bueno, la veritat és que saps què passa? El mal de cap té amb el team perquè la gent de la banqueta també ho dona tot, no? La veritat. I els jugadors que tinc, doncs, tinc una plantilla molt equilibradeta, pot jugar un dia titular o un altre, però bueno, tinc una fenyada, avui l'Operal ha estat a la banqueta i és un jugador titular en qualsevol equip, no? La setmana que ve potser estar un altre jugador, no? Però bueno, el Jacob també el vaig tindre dos partits a la banqueta, no? I dius, ostres, el Jacob com està a la banqueta? Bueno, són els que tinc...
Circumstàncies. Mm?
Són circumstàncies del partit i cap jugador vol estar a la banqueta, no? Però bueno... Jo em poso les... ho han d'entendre, no? I tampoc ja saben ells que no els faig per cap mania ni res. Al contrari.
Bé, Albert, la temporada passada va passar el que va passar. Les coses no acaben de... Bé, no acaben de funcionar. No sé jo si no acaben de funcionar o no, perquè l'equip estava entre els cinc primers, que era l'objectiu que se't va fitxar per a que estiguessis al capdavant del Flix. Estem parlant de la temporada passada, de la primera etapa de Lizaso com a tècnic del Flix.
Bueno, és la segona, bé, és la primera, quarta...
És veritat, la quarta catalana. Segona etapa, doncs, de Lizaso, rectifico, segona etapa de Lizaso al Flix, al capdavant de l'equip a la tercera catalana, amb l'objectiu d'assolir l'ascens a la segona. Es va destituir a Lizaso, es va agafar a Alcalde, va acabar la temporada del Flix lluny de la zona d'ascens de categoria, i altre cop, per iniciar aquesta temporada, tercera etapa ja d'Albert Lizaso al Flix, al capdavant del conjunt de la Ventonella, al conjunt del Meandre, i bé, aquest any les coses van per un altre camí. L'equip pot ser anat de menys a més, no?
Bueno, lo de la temporada passada, ja sabeu que em vau invitar al programa, un vol trucar, tampoc no vaig voler fer comentaris, sempre vaig dir que no estava d'acord amb la decisió, però bueno, la vaig respectar al 100%, i bueno, la veritat és que a pesar de que de la meva destitució, vull dir, sempre vaig tindre contacte amb el Flix, el president al cap d'un mes vam estar dinant junts un dia i em va proposar per tornar a vindre al Flix abans d'acabar la temporada i bueno, doncs són coses del futbol que passen, no? Aviam, ja sabem que tot ho paguen els entrenadors, quan va bé...
Cabeza de turco, no?
Sí, per això passa tot arreu, és que el futbol és... jo crec que és l'esport més injust que hi ha, de tots, és que... Bueno, tothom és àrbit, tothom és entrenador, tothom ho sap fer tot, però els que estem allí som nosaltres, no?, els entrenadors, i jo et dic, avui mateix jo tenia un mal de cap per fer l'11 titular, no?, i jo parlo amb entrenadors, no?, i dius, ostres, hi ha gent que te treballa molt bé durant la setmana, però pel que sigui, un que tampoc no et vindrà tant a entrenar, però aquell jugador se destaca pel que té una qualitat i tal, com poses aquella gent a la banqueta, no?, i la veritat és que les nostres categories... fàcil no és, jo t'ho dic per experiència, que he estat molt bé tot arreu, a tots els llocs que he estat, però fàcil entrenar no és, i aquí tenim un jugador, i el jugador és egoista, el jugador sempre aprofiten quan les coses van una miqueta malament, o si hi ha dos o tres bombetes a tots els equips, si s'ajunten aquestes bombetes, doncs poden fer molt mal, i això no passa a tot arreu, és al Barça i a tot arreu, vull dir, això és així, però bueno, estem aquí per treballar, hosti, perquè m'agrada. I aquest any, doncs, bueno, ja et dic, ojalà el Flix pogués pujar, no?
Bé, doncs, és l'objectiu pel que es treballa enguany, la de l'ascens?
Bueno, jo també et diré una cosa, El president me va parlar a mi, em va dir que el principal objectiu del Flix era fer una bona temporada, no? Però, clar, fer una bona temporada és pujar, no? Si vas a mirar. El que passa que jo també veig que he anat a veure algun partit de segona catalana i la veritat és que no sé si... Jo suposo que l'equip que pugi de la nostra categoria, o si en pugen dos,
patirà molt.
L'experiència fa molt. Mira, el Perelló té un bon equip, mira el que està patint. El Gandesa, l'experiència que té, doncs altibaixos, molts partits. La segona catalana és molt complicada i no sé si hi ha algun equip preparat per estar en aquesta segona catalana.
I té una més, la segona catalana, que si vols conservar-la tens que fer un equip de mitja taula per amunt, perquè sí, hi ha possibilitat de 7 descensos.
Sí, llavors hi ha un altre... Saps el que dius tu? Els jugadors que estan acostumats, nosaltres, per exemple, els dimarts entrenem, com tots els equips, 8-9 jugadors. Els divendres som tota la plantilla, però si estàs a segona catalana has d'entrenar 3 dies com a mínim a la setmana, no? Uh-huh. I el jugador que no té aquest rol, no està acostumat, li costa, no? li costa, perquè el mes de novembre diu, ostres, tu he d'anar 3 dies a entrenar a la setmana, i costa, la veritat. Llavors també hi ha liniers, és que la segona catalana és complicada,
econòmicament, i si ja no, és
si, i si no estàs una mica posat, és costa molt, és complicada. Tens és molt atractiva, però és complicada. Sí.
Tens que conèixer molt també la categoria, els equips. Tindrem molta complicitat amb molta gent, perquè ja el tema tàctic trobo que és molt més professional.
Ja has de jugar amb més experiència, amb jugadors amb més experiència, i és totalment diferent, ho hem contat moltes vegades aquí, de la segona a la tercera hi ha un salt enorme.
És molt interessant el que ha dit l'Albert de plan jugador més professional, adoptar un rol de més professionalitat, no? que se diferencia molt aquí. Tercera catalana pot haver molta figura o molt jugador de qualitat de segona, inclús, però és l'actitud aquesta de tindre una constància d'entrenament, de tal, que és una diferència molt gran.
Bé, doncs, i ja per acabar el tema del Flix, recordin, el Flix es desplaça la setmana vinent al camp de la Sénia i el Batea jugarà a casa contra el Santa Bàrbara.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Bé, doncs, anem a parlar del Corbera d'Ebre. De seguida parlem de l'altre partit d'aquesta jornada, que era el derbi entre el Pinell i el Vilalba. De seguida en parlem abans, però parlem del Corbera, que tenim moltes coses que comentar. Així que comencem parlant d'aquesta victòria important, 4-3 davant de l'Ametlla de Mar.
Doncs sí, victòria molt soferta del Corbera davant l'Ametlla de Mar. Un equip que tot i estar en hores baixes no els hi posaria les coses gens fàcils al conjunt de Jordi Roca. Els locals començaven amb molta energia al partit i tant l'Ametlla com Corbera volien tenir el control de la pilota. Els visitants s'avançaven a la primera ocasió que tenien mitjançant Rullo. La reacció del Corbera arribava 3 minuts més tard de les botes de Cornejo, que transformava un dubtós penal per unes mans dins l'àrea. D'aquesta manera s'arribava al descans. A la represa, el partit seguia tremendament igualat i molt vistós per l'espectador, i el Corbera es posava amb avantatge al marcador gràcies al gol de Jonathan. L'Ametlla no rendia i empatava el partit fent el 2-2 10 minuts més tard i tornava a deixar l'enfrontament molt obert. Fidel era l'encarregat de posar per davant el Corbera, que pràcticament veia la victòria quan el 85 Robert engaltava un xutàs de fora l'àrea i firmava el que semblava l'empat definitiu. Però una altra vegada, el 87, després d'una jugada enrevesada dins l'àrea, Cornejo marcava de cap per fer el definitiu 4-3 i tancar d'aquesta manera un autèntic partidàs, que es veu que també hagués pogut acabar 4-4, perquè l'Ametlla ha tingut encara més ocasions per acabar empatant el partit. El Corbera comença l'any en bon peu i es situa 6è amb 29 punts. La setmana que ve, mola la nova Corbera.
Bon partit. Un Corbera d'Ebre que, a més, ha incorporat a William da Costa, exjugador, entre d'altres, del Gandesa, club del qual no em va sortir massa bé. Aquest fitxatge es deu a la imminent marxa de Fidel Guardiola del Corbera per motius laborals. Està previst que el jugador marxi a treballar a Nigèria a finals d'aquest mateix mes i posteriorment ho faci a Kènia. És a dir, que molt probablement Fidel, un cop marxi a l'Àfrica a treballar, dubto molt que torni a vestir-se de cura aquesta temporada amb el Corbera. Per tant, per això s'ha fitxat a William da Costa, per a suplir a Fidel Guardiola.
De William da Costa.
Recordo que va sortir malament del Gandesa.
Més val callar. Va sortir malament i en incidents i coses que no es volen recordar.
Esperem que hagi millorat la seva actitud en aquest aspecte.
Ja va marxar del Perelló així. I ho recordo i, bueno...
Bé, doncs, després de lesions de Lucas i Jordi Montoro, l'equip també busca noves incorporacions per a una plantilla que s'ha quedat algo curta. Una bona notícia també per a l'equip és que torna el seu porter Manu, després d'estar 3 mesos a França per motius laborals, doncs ha tornat a l'equip. És una bona notícia que torni a tenir porter el Corbera, perquè en alguna ocasió s'ha hagut de posar algun jugador de camp sota pals. És a dir, que molta sort per al Corbera d'Ebre. I ara, l'altra de les notícies que teníem preparades, que us explicàvem a l'inici, és que el partit Corbera-Camarles, corresponent al diumenge, dia 15 de desembre, jornada número 11, recordin que el Corbera va impugnar el partit per alineació indeguda del jugador del Camarles, Pau Sansaloni, jugador que havia estat expulsat en el partit anterior i que, per tant, no podia jugar. Bé, doncs, tot i això, el Camarles, just abans de rebre les al·legacions que va presentar el Corbera, va presentar una carta a la Federació Catalana de Futbol. Aquesta carta era de la policia local de Camarles, certificant que el jugador Pau Sansaloni estava present a la població el dia i hora de partit i que, per tant, no s'havia desplaçat a Corbera per a jugar aquell encontre. Després de rebre aquesta carta, el comitè de competició es posa en contacte amb l'àrbitre, amb la impugnació del Corbera d'Ebre i la carta de la policia local, que va presentar aleshores el Camarles per a que clarifiqués aleshores l'àrbitre si rectificava o clarificava el que havia posat a l'acte. És a dir, que havia jugat el Pau Sant Celoni o no. És a dir, el comitè de competició es posa en contacte amb l'àrbitre per a que l'àrbitre rectifiqui o clarifiqui el que posava en aquest acte. Aleshores, l'àrbitre assegura que es va equivocar i que just després del partit el delegat del Camarles ja li va fer saber que l'acte estava malament. En aquest aspecte, l'àrbitre, que ja estava a punt de marxar del camp del Corbera, va assegurar que faria una nota aclaratòria rectificant l'acte un cop arribés a casa.
Cosa que l'àrbitre no va fer.
Fumar.
Per aquest motiu, la federació, o el comitè, en aquest cas, ha sancionat a l'àrbitre Eduard Besora Palau en un partit sense xiular. Em comenten, a més, que aquest àrbitre, Besora Palau, em comenten que és dels àrbits bons de la categoria, em comenten. En aquest aspecte, l'àrbitre va assegurar que va ser el Quim Sant Celoni i no pas el Pau Sant Celoni qui va jugar. Ha rectificat i ha reconegut en aquest cas el seu error. Llavors, el comitè de competició ha decidit no donar per vàlides les al·legacions del Corbera per a impugnar el partit. Aquesta resolució ha sortit publicada aquesta mateixa setmana perquè a causa de les festes nadalenques el comitè no s'ha pogut reunir fins aquest passat dimecres.
Va
caure el dimecres, reunir-se sempre en dimecres. Va caure primer en Nadal, després va caure en Cap d'Any, per tant no es van poder reunir anteriorment. La veritat és que és una situació un pèl surrealista, sobretot la carta de la policia local, que no sé què hi pinta aquí. Però clar, aquesta carta, em pregunto jo, va ser decisiva per a la rectificació de l'àrbitre? Un àrbitre de Montblanc, que no coneix ni el Pau Sant Celoni ni el Quim Sant Celoni, segur, un àrbitre de Montblanc, o no? Aquesta és la pregunta, que cadascú tregui les conclusions que n'hagi de treure. Jo recordo, la veritat, un cas a Quarta Catalana fa dues temporades en un partit contra l'Escobé, el Tivissa, Tivissa-Escobé,
sí,
i va passar el mateix, David, te'n recordes?
I tant.
No recordo si era un o era l'altre, però per posar l'exemple, Albert Altés estava sancionat i doncs va, per exemple, posar el nom de Jaume Altés, que són cosins. En aquest cas, l'acte reflectava que estava el nom del jugador sancionat, es va equivocar l'àrbitre, però llavors va ser gràcies a l'Escó B, que en un acte de fair play va assegurar: no, nosaltres coneixem aquest jugador, no estava sobre el terreny de joc i els tres punts es van quedar per al Tivissa, que havia guanyat aquest partit. En aquest cas estem parlant d'un acte de fair play de l'Escó. Són coses diferents, però em refereixo a que l'àrbitre, en tot cas, si es va equivocar, es va equivocar pel tema dels cognoms, perquè bé, òbviament, Quim i Pau Sant Celoni, no sé si són germans, són cosins, o són família, o no tenen res de família, però sí que és veritat que es pot equivocar un àrbitre posant Quim o posant Pau. Ara, el que no entenc jo és la carta de la policia local, és que no sé què pinta aquí.
I a part,
vigila si estàs pel poble o no.
Tens un GPS incorporat de la policia local i sap on estàs.
Aquesta és la pregunta que... És un pèl estrany, no sé què pinta realment aquí la carta de la policia local, sinó que...
No, el que està clar és que és determinant, perquè possiblement sense esta prova el comitè no hagués trucat a l'àrbitre.
En principi no hauria de ser determinant una carta de la policia local. Aquí el que compta principalment és l'error de l'àrbitre. Si l'àrbitre s'equivoca i després no pot assegurar, no sé si jugava el Quim, però... jugava el Pau, això l'àrbitre. Ara, la carta de la policia local en principi no hauria de valdre res, perquè si val abans una carta a la policia local abans d'un error arbitral o un error del delegat o qualsevol cosa, apaga i vamonos. Tothom pot fer cartes oficials dient que sí, aquest jugador estava allí i aquí s'acaba tot, no? És una mica... La situació se podria resoldre de qualsevol manera, no? Perquè situacions com aquestes, que l'àrbitre s'equivoqui amb un jugador i tal, sempre pot passar, no? Ara, una carta a la policia local, aquí... és complicat, almenys jo no ho entenc, no?
Jo penso que el Camarles ha treballat molt bé, s'ho ha pensat molt bé, no? No dubto que aquest noi no va jugar, però s'ho han pensat bé, no? La veritat, ara que el comitè accepti aquestes coses, la veritat és que pot crear ara una iniciativa una mica...
De la fent cartetes tots.
Sí, no? Per això, és un pèl...
És que crec que la pregunta és claro. De que s'hagués efectuat la trucada a l'àrbit sense esta prova.
Clar, és que aquí se poden fer moltes preguntes, moltes valoracions...
Per això ja està Iker Jiménez, ja ho dit abans, i no
anar-los,
i ja...
Aquesta nit se'n sentirà parlar.
Saps què passa, també, quan hi ha casos que un àrbit s'ha equivocat amb l'acte i ha posat per error un resultat? ha valgut el resultat que ha dit l'àrbitre, sí, sí, sí. Per molt que s'equivoqui, i ara aquí amb això pues, no ho entenc gaire, no, la veritat.
No, la veritat és que el Corbera d'Ebre està bastant desorientat en aquest cas, òbviament, no? El que sí que sabem és que no recorrerà. És a dir, ja ha dit, fins aquí van perdre el partit, nosaltres vam fer l'impugnació corresponent, les al·legacions corresponents, ells han fet la seva, se li han correspost aquests 3 punts al conjunt del Camarles, nosaltres fins aquí, el Camarles no anirà més enllà, però sí que és veritat que el Corbera d'Ebre comptava amb aquests 3 punts.
Sí.
El Corbera d'Ebre es va posar en contacte amb diverses fonts arbitrals, és a dir, alguns àrbitres, els ja es posava el cas, algun cas similar, i els àrbitres els asseguraven que els 3 punts eren per a l'equip, que no hi havia res a fer. I es van quedar totalment sorpresos quan van veure la resolució final del comitè, que s'havien quedat amb els 3 punts al Camarles. La veritat és que el Corbera comptava amb aquests 3 punts i al final els 3 punts que es queden per al Camarles, tal i com també com va ser sobre el terreny de joc. Per tant, el Camarles que es queda amb aquests 3 punts, com dèiem, guanya una mica més d'avantatge en aquesta classificació. No en guanya més, perquè aquests punts ja els tenia com a comptant, però té 4 punts d'avantatge respecte al segon classificat. És a dir que aquí una de les anècdotes que ens deixa aquesta resolució d'aquesta setmana.
Club de Futbol Pinell. Futbol Club Vilalba.
En línia, José Luis Polei.
Bueno, jo crec que avui el Vilalba, per a mi, ha sigut l'equip que s'ha mereixut. Per a mi ha tingut més ocasions, el Pinell ha sortit enxufat, ha tingut una ocasió de gol, però a partir d'allí el Villalba, ells hi fiquen molta intensitat, però nosaltres hem anat, hem ficat intensitat, hem tingut ocasions de gol, alguna jugada polèmica. Jo crec que avui el Villalba es mereixia guanyar. Per a mi, en resultat, ells marquen el minut 93, que un gol clar, no hi ha cap dubte, però jo, 1-2, 1-3, per a mi ha sigut el resultat més clar. El partit ha estat bé, no ha hagut polèmiques, àrbit amunt, àrbit avall pels dos costats, bueno, i al final, una miqueta en gana, jo sóc el primer que demano disculpes a tothom del Pinell que s'hagi sentit ofès o que hagi, jo no m'he comportat bé, bueno, demano disculpes del que hagi pogut fer, i les coses del futbol s'acaben, i bueno, a continuar lluitant per a sortir de pou.
En línia, Xavi Marrodán.
El primer dia va ser un partit molt disputat, on bueno, nosaltres teníem numeroses baixes, que bueno, també teníem un fitxatge nou, que ha debutat avui, que és el Guzmán. Ha estat un partit, bueno, la primera part hem arribat 0-0, nosaltres havíem tingut 1-0 i ells 0-1, i la segona part pues, hem fet dos canvis, després hem anat mal moment, hem de sortir i jugar un tantet, però bueno, en minut 92 ha aparegut Carles Montagut amb un gran passe de l'Àlex i bueno, al final l'hem ficat a dins i per allí hi ha una miqueta de queixes del Villalba, per ser fora de color i l'Àlex ha ficat al final. El resultat just podria ser un empat i a vegades el futbol pues, bueno, et treu el que et mereixis al camp i a vegades t'ho dona. I avui, pues, bueno, la balança de la sort pues, ha arribat 3 vegades i l'hem ficat a dins i hem tingut les ocasions i el porta tret 2 pilotes que havien fet 0-1 per amb ells. I bueno, pues, aquesta categoria és molt renyida, el Villalba venia amb fitxatges nous, amb gent reforçada i bueno, nosaltres érem 13 jugadors de camp, més jo entrenador. I bueno, al final pues, hem pogut treure endavant i són 6 punts cedits a casa, que és el que necessitàvem, i ara hem de continuar.
Bé, doncs, eren les paraules dels tècnics. Després del derbi, també un dels partits d'aquesta jornada al grup primer de la tercera catalana, amb victòria per la mínima del Pinell davant del Vilalba.
Doncs sí, victòria ajustadíssima del Pinell, que guanyava per la mínima el derbi de la Terra Alta. Un Pinell amb moltes baixes s'enfrontava a un Vilalba reforçat. Destacar per part del Vilalba les incorporacions d'Adrià i Xema, 2 jugadors tarragonins, un crec que és mitja punta i l'altre central, enfront de les baixes de Meseguer i d'Anton Noedo.
Sí, Marc Meseguer i Anton, que se'ls ha donat la baixa aquesta setmana, efectivament per a incorporar l'Adrià, que procedeix del Sempre i Sant Pau, va jugar també a l'Escó fa dos anys, sí. I Xema, central, procedent de la Canonja.
Doncs el partit començava amb un Pinell molt intens, que volia el control de la pilota i així ho demostrava durant els primers minuts. Però el Vilalba començava l'any amb moltes ganes i ràpidament frenava l'embestida i plantava cara a l'equip local. Al minut 20 el Vilalba veia com l'àrbitre els anul·lava un gol per un rigorós fora de joc. Durant la resta de la primera part el Pinell arribava tímidament a la porteria dels visitants en alguna ocasió mentre que el Vilalba seguia enxufat, decidit a emportar-se els 3 punts. A la segona part el partit s'embrutaria progressivament i els dos equips seguien apretant les dents per aconseguir el primer gol del partit. El Vilalba disposava de clares ocasions de botes de Gilabert, però avui no era el dia pel conjunt visitant. Finalment, El Pinell acabava jugant amb Xavi Marrodany com a entrenador-jugador i marcava el minut 93 gràcies al gol de Chimo, que decidia el derbi a favor dels locals. El partit finalitzava amb petits enfrontaments degut, bueno, a la tensió del final del partit, a la mala actuació arbitral, com ha dit Polell, i doncs res, al final s'ha acabat, bueno.
Bueno, un Polell que demanava disculpes, a més, també ho escoltàvem ara a les seves declaracions, demanava disculpes per la seva actuació, i a més, bueno, ha acabat un pel així mogut el Pinell Vilalba. Crec que també hi ha hagut algun petit incident a la grada del Flix Batea, veritat?
Bueno, lo típic d'un partit, no? Molta afició del Batea, molta afició del Flix. Bueno, tampoc no ha passat d'aquí, no? Jo també, també m'he girat perquè també havia un senyor del Batea que tot el rato allà dient-me coses, també m'he girat. Bueno, són moments que estàs nerviós, crec que ara no ho faria, no? Però, bueno, són coses que el porta el partit, no? La gent s'hi juga molt i tothom vol guanyar, les coses com sigui.
Ningú vol pujar, però tothom vol guanyar.
Sí, bueno, és el que et deia, no? I tothom va bo just per aquestes punts també del Corbera Camarles. Ningú vol pujar, però bueno, algú haurà de pujar.
Sí, no, està clar. Algú li tocarà, algú li tocarà.
No, però de totes formes, sempre està el típic espectador, i això és...
Avui igual, nosaltres a la...
Està el típic espectador que es fica detrás de la banqueta a fregir les orelles del...
Nosaltres igual.
De l'entrenador.
L'Ambrós constantment, un tio allà dient-li de tot.
Que de vegades dius, deixa't treballar, home, deixa't anar, fica tots els teus, o jo què sé, però acabeu ja.
El que passa que nosaltres hem de callar, no?, els jugadors, els entrenadors hem de donar més exemple, no?, però és que a vegades... No ten... Mira, són coses que estàs en aquell moment i també t'emprenya molt, no?, que t'estiguin faltant tot el rato.
Sí, que és veritat, és veritat.
I també, escolta, jo també entenc a vegades que algun jugador que es gira és que també, la veritat. I encara passa el que passa, no? La gent se posa nerviosa, rep el que no ha de rebre, i són coses que, ostres, jo et dic, jo soc el primer també que avui no m'havia de girar, no?, i ho reconec. Però és que hi ha vegades que no t'aguantes més, no?
És que hi ha partits que es pot acalentar per un jugador pel que sigui i dius, mira, se comprèn que ha passat tal cosa. Però és que hi ha partits que és que dius... No s'entén tampoc.
This is football.
T'ha pagat una entrada i...
I vinga, vas per...
Bé, doncs seguim avançant, que s'esperen més fitxatges al Vilalba, eh? S'esperen més fitxatges també per al conjunt de José Luis Polei per a intentar sortir del Pou. I el Pinell, que també s'ha reforçat, eh? És a dir, que tampoc no volen quedar-se atrás. Bé, doncs seguim avançant. Més partits.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
I ja per acabar tenim aquesta derrota de l'Horta. 3-1 al camp del Sant Jaume d'Enveja.
Doncs sí, Sant Jaume 3-1. Mal partit de l'Horta en la seva visita al camp del Sant Jaume d'Enveja. Els locals van saber controlar en tot moment el partit i van aprofitar les errades de l'equip de Jordi Vidillet per a generar ocasions de gol. En una d'aquestes ocasions, els locals s'avançaven mitjançant Pere Carranza al minut 23. A la segona part, l'Horta situava més el partit i mirava de practicar un joc directe i a la vegada més efectiu per tal d'arribar amb més perill a la porteria rival. Malgrat això, qui tornava a notar era l'equip local després que Robert rematés una falta centrada des de mig del camp. Un minut més tard, Esmel aconseguia retallar distàncies posant el 2-1 al marcador. El gol, però, no servia de molt, ja que Joan Marc sentenciava el partit fent el 3-1 definitiu. No seria el millor partit de l'Horta i el Sant Jaume ho aprofitava per guanyar plàcidament. La setmana que ve, derbi, Horta-Pinell.
Molt bé, doncs després del derbi que ens espera la propera setmana, déu-n'hi-do també quin partit, anem a fer un repàs a la resta de la jornada del grup primer de la tercera catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Aldeana 1, la Sénia 1.
Repartiment de punts entre Aldeana i la Sénia després que Carlos Gilabert igualés un gol in extremis al 89 que Pau Muñoz va encarrilar als seniencs.
Del Tebre 0, Ulldecona 1.
Victòria per la mínima de l'Ulldecona en el duel entre segon i tercer classificats d'aquesta tarda al camp del Tebre. El gol de Yacine al minut 29 ha lliurat el triomf al conjunt faldut, que es manté al segon lloc de la taula classificatòria.
I per acabar, Remolins Vitem B 1, Camarles 6.
El líder segueix sense perdonar i ahir va derrotar el Cué, el filial del Remolins Vitem. Tot i que el partit va començar amb un gol dels visitants de Francisco José Pozo al minut 12, de seguida el Camarles va agafar carrera i va anotar fins a 6 gols. Un pòquer de Marc Prades i dos dianes més, una per part d'Abraham Navarro i l'altra de Pau Sansaloni.
Molt bé, fins aquí el repàs a la resta de la jornada del grup primer. Ens anarem ja cap al grup segon.
Resultats i classificació.
Jornada número 16 amb les Borges del Camp 0, Falset Esportiu 1.
Salou 2, Hospitalet de l'Infant 2.
Racing Futbol Club Bonavista 4, La Pastoreta 1.
Montbrió 1, Unió Astorga 1.
Cambrils United 3, Espanya Canonja 4.
Camp Clat 2, Alhambra de Reus 0.
Salauris 4, Alcover 2.
Vilaseca B 4, Bonavista 2.
I Maspelliser 4, Sant Pere i Sant Pau 2. El Camp Clat continua com a líder amb 39 punts, seguit del Vilaseca amb 34, els mateixos que l'Espanya Canonja. I l'Hospitalet de l'Infant el trobem quart amb 30 punts. D'altra banda, el Falset Esportiu és 9è amb 24. En zona de descens, 13 punts per al Montbrió, 8 per al Sant Pere i Sant Pau i tanca amb 5 les Borges del Camp, el rival del Falset Esportiu d'aquesta setmana. Anem a parlar del Falset.
Falset Esportiu.
Bé, doncs, com dèiem, victòria del Falset per la mínima al camp de les Borges del Camp. Partit molt disputat el d'aquest diumenge a les Borges. El QR rebia un Falset que venia de guanyar el camp del segon classificat abans d'acabar l'any. Els primers 45 minuts de clar domini del Falset, que no es va avançar al marcador fins ben entrada la primera part, en una jugada molt ben trenada per tot l'equip i que va materialitzar Sergi Molina després d'una passada de Xavi Lorente. A la represa, els de les Borges, faltats de punts, es van llençar a l'atac i van crear alguna ocasió de gol per igualar el marcador, però unes vegades per la defensa i altres pel porter del Falset no ho aconseguien. Avançada la segona part, el defensa del Falset, Raúl García, provoca un penal molt clar que l'àrbitre assenyalà, però com no podia ser d'una altra manera, el porter Roger Marco el va aturar. A partir d'aquí, els nois del Falset van des d'aprofitar moltes ocasions clares per marcar el gol de la tranquil·litat, però el marcador ja no es va moure.
Va, porteràs que tenen a Falset, eh?
Oh, sembla que hagués fet allí i tot la crònica, tu.
I tant.
S'ha deixat bé, s'ha deixat bé.
Vaya tela, vaya tela.
Dic, no podia ser d'una altra manera.
Vaya tela, Roger.
Anem a mirar la setmana vinent.
A veure, contra qui celebra el Falset Esportiu la propera jornada? En aquest grup segon de la tercera catalana.
Rebrà la visita del Salou.
Molt bé, és el partit de la propera setmana del Falset Esportiu. Abans d'anar a la publi, com està el tema Facebook? La pregunta de la jornada.
La pregunta de la jornada, doncs bé, segueixen bastants comentaris. Si no me'n recordo malament, Roger Marco ha sigut l'últim que hem dit.
Sí.
Seguim amb Valero Monté, potser sí, però segueix sent molt irregular. Marc Gisbert, crec que sí, m'encantaria. Jacob Papaseit. Fa dos mesos ningú apostava per nosaltres, estan a mitjan de la taula. Ara portem, si no m'equivoco, 6 victòries i 3 empats, ho confirmem.
9 partits
sense perdre. Avui ens quedem amb la sensació d'haver perdut 2 punts, però el més important és l'actitud que tenim sumada a la qualitat. Crec que podem fer alguna cosa important. Marc Gisbert, doneu-li la paella a Jacob, si no, no callarà. Avui no hi ha paella, però bueno.
Però mos ho apuntem.
Sí. Enric Ramos, veient com ha anat des de l'inici i si segueixen així, no ho crec per la irregularitat dels seus resultats. I finalment la Lisbeth, sí, si continuen aquesta actitud segur que aconseguiran l'ascens.
Déu-n'hi-do, avui per no...
N'acaba de publicar un altre.
Per no haver paella, déu-n'hi-do avui, no?
Sí. Sergio Solfa diu, clar que sí, la guanyo jo, pa Jacob.
No sorteix en paella, que quedi clar.
No, avui.
Però,
però bueno. Paella...
Ah, que sí, si la guanyo jo pa Jacob, vale, però avui no hi ha paella.
No, no.
Que...
Però podeu continuar dient la vostra, eh? Que no passa res. Nosaltres encantats de rebre la vostra opinió. Bé, doncs, nosaltres ho deixem aquí. Anem a la publicitat. Tornem de seguida ja en la part final del programa d'aquest diumenge, dia 12 de gener, aquí a Dins l'Estadi. Tornem de seguida. Anem a la publi. No marxin. Fins ara.
Dins l'Estadi. Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646 985 223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet.
Respira, descanses capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant, informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural, un plaer que has de viure.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 11:33, recta final ja del Dins l'estadi d'avui diumenge, programa número 157, moment d'enxetar ja la quarta catalana, grup 20, jornada número 16.
Quarta catalana.
Quarta catalana.
Resultats i classificació.
Comencem pel derbi. Arnes 0, Bot 0.
La Galera 3, Sant Jaume d'Enveja B, 0.
Ebre Escola 2, La Cava B, 4.
Ginestar 3, Campredó 3.
Jesús Catalònia B, 1, Roquetenc B, 2.
Jesús i Maria B, 3, Benissanet, 0.
Escó B, 7, Xerta 2.
I Godall, 7, Montells, 1.
Bé, doncs ara mateix el Godall és el líder amb 45 punts, seguit del Campredó amb 31 i el Roquetenc B situa tercer amb 29 punts. Recordin que aquesta jornada descansava el Tivenys, per tant, no ha puntuat. El Tivenys es situa a quart amb 28 punts, els mateixos que el Benissanet, després de perdre ahir el camp del Jesús i Maria B. El Ginestà, després de l'empat d'avui contra el Campredó, se situa a sisè amb 26. També té 26 punts el Jesús Catalònia B, 25 per a l'Arnes, i fins aquí arriba potser la pugna pels primers llocs de la classificació, que déu-n'hi-do com està, excepte el Godall, que s'ha escapat. La segona i tercera plaça està totalment oberta amb molts equips que estan lluitant per aquesta pugna. La Cava B ja està més distanciat, en té 21, tenim a l'Escó B situat 12 amb 19, el Bot amb 15 i tanca amb un punt el Sant Jaume d'Enveja B en aquest grup 20 de la quarta catalana.
Club Esportiu Ginestar.
Bé, doncs, Ginestà 3, Campredó 3. El Ginestà s'ha emportat un punt important amb la visita del rival més potent que ha trepitjat el Fortí Municipal durant aquesta temporada. Així, els ginestarols han trencat amb el ple de victòries a casa davant el Campredó, el segon classificat, empatant a 3. Des d'un començament s'han vist moltes arribades per part de tots dos equips i el Ginestà de seguida ha aprofitat un error del porter del Campredó, que en un servei ha assistit a Tití perquè aquest anotés el primer gol al minut 6. A partir d'aquí, tots dos equips s'han anat aproximant a les respectives àrees amb un joc molt directe i ofensiu. Al minut 40, el Campredó ha trobat el seu forat i ha establert les taules a través de Didac Labòria, però només 5 minuts després, de nou Tití tornava a avançar als locals aprofitant una sortida del porter que el davanter superava amb una vaselina al porter camredonenc. Amb el marcador favorable, els d'Àngel Guiu ha finalitzat la primera part. A la represa, continuant l'alta tensió entre tots dos equips, i el Ginestà ha avisat en diverses ocasions, com un xut de l'Àlex que aturava amb una gran mà el porter visitant. Tot i així, la insistència del Campredó ha tingut el seu premi amb un nou gol que tornava a empatar el maig. 10 minuts després, era el torn de Bernat, que establia el 3-2 amb una gran assistència de Font protestada pels visitants per una possible mà del Ginestarol. La queixa ha significat l'expulsió d'un jugador del Camp Redó, Edgar Montserrat, i els visitants s'han quedat amb 10 homes. A partir d'aquí, minuts finals molt intensos, amb ocasions a les dues bandes. Finalment, gerro d'aigua freda per al Ginestar, que ha vist com el Camp Redó feia el 3-3 definitiu en una de les darreres jugades del partit. En definitiva, partit amb un resultat just pel que s'ha vist al terreny de joc i degut a la gran intensitat de tots dos equips. La mala notícia està que el Ginestar no ha sabut rematar el partit i ha trencat el gran fortí que s'havia establert al municipal.
Club Esportiu Benissanet.
Bé, doncs, i abans de parlar del partit d'ahir dissabte contra el Josep Maria B, notícia que els avança dins l'estadi, Marc Meseguer es converteix en nou jugador del Benissanet fins a final de temporada. Davanter conegut a les nostres comarques, al nostre futbol, pel seu pas pel Benifallet, on va convertir-se en el màxim golejador en l'any de l'ascens del conjunt del Baix Ebre. També ha jugat al Flix, l'ha tingut Albert Rizasso a les seves files, i al Vilalba, on va començar aquesta mateixa temporada i on precisament, en parlàvem fa un moment, se li ha donat la baixa aquesta mateixa setmana. Un fitxatge que es va gestar a finals d'aquesta setmana. Dissabte es van reunir amb el jugador i van acabar de polir els detalls. Aquesta setmana el club ho farà oficial del tot i el diumenge ja podrà vestir-se de cur en el derbi contra l'Escobé, sempre i quan Jordi Barrufet així ho desitgi. És un fitxatge, sens dubte, de garanties per al Benissanet, que li pot donar una ajuda important, sens dubte, en aquesta segona volta del campionat al conjunt de Jordi Barrufet, si volen optar a l'ascens de categoria. Per tant, com dèiem, Marc Meseguer es converteix ja en nou jugador del Benissanet fins a final de temporada. Com valors aquest fitxatge?
Pues penso que el Benissanet acerta un fitxatge perquè és un jugador que ens anirà molt bé, no? És un jugador molt valent, és un jugador que va totes. Jo el vaig tindre amb mi el Flix i la veritat, sé que li donava pocs minuts, no? Perquè també tenia dos jugadors al davant que, bueno, pel que fos no el feia, però les vegades que va jugar, un tio que complia el 100%, no? I s'entrega a l'equip i és un bon jugador, la veritat.
Bé, doncs, sens dubte la quarta catalana ha de jugar una categoria menys o una més, perquè ja ha jugat també el Vilalba més de 5 partits i, per tant, no podia continuar en aquesta tercera catalana. La segona catalana ja era complicat que algun equip el pogués fitxar i a la quarta, doncs, finalment ha decidit fitxar pel Benissanet.
Jo em penso que el Benissanet haurà molt bon profit d'aquest jugador i, si no, ja es veurà a final de temporada.
Bé, doncs, en quant al partit, com dèiem, Jesús i Maria B3, Benissanet 0, un partit que es va disputar ahir dissabte. Nova derrota del Benissanet, que tenia una gran oportunitat d'afiançar-se en els llocs d'ascens, aprofitant que el Tivenys descansava aquesta jornada, però la veritat és que tot el que es va guanyar contra la Galera en el partit ajornat, que es va disputar ara fa dues setmanes, doncs es va perdre en la derrota d'ahir, al camp del filial del Jesús i Maria. L'equip va sortir molt malament a l'inici i això va passar factura. Els locals van aconseguir dos gols en els primers instants, un d'ells al primer minut i l'altre al quart d'hora, tots dos obra de Dani Pitarque. Passada la mitja hora del partit, va reaccionar el Benissanet, que va entrar en el joc, però va ser massa tard i no va fer lo suficient com per a retar de distàncies al marcador. A la segona, els homes de Jordi Barrufet van haver d'arriscar en defensa i en els darrers minuts el Jesús i Maria en una contra feia el definitiu 3-0. La nota positiva és, per exemple, a part del fitxatge que comentàvem a l'inici, doncs el retorn també de Jordi Pérez, que s'ha perdut tota la primera volta i que ahir va tornar amb l'equip per tal de convertir-se en una peça clau també per a la reacció del Benissanet. Queda, sens dubte, tota la segona volta per endavant i encara es pot redreçar aquesta situació, que la veritat és que el Benissanet, la situació és bona, està a no res de la tercera plaça, està a tres punts, està un partit de la tercera plaça, per tant la situació és bona encara per al Benissanet i queda encara molt de temps per endavant, tota la segona volta per endavant. Per cert, el retorn de Jordi Pérez, del qual avui és el seu aniversari, 25 anys, per tant felicitats al Jordi Pérez. I per acabar, la propera setmana, partit de Sant Antoni, partit de festes, Benissanet, Escobé, a les 4 de la tarda, bon derbi, la propera setmana a la quarta catalana.
Arnes Club Esportiu. Bot Futbol Club.
Doncs empat a 0 en el derbi de la Terra Alta, Arnes Bot. Finalitzava sorprenentment, com hem dit, amb un empat sense gols. És un resultat força típic d'aquesta categoria, però tots els equips han mantingut molt segura la seva defensa i han evitat a tota costa el gol del rival. Durant la primera part, el respecte entre els dos equips seria la tònica dominant de l'enfrontament i cap dels dos equips aconseguia imposar el seu joc. I a la segona part, el partit se brotaria a poc a poc i tots dos equips mostraven les seves ànsies de victòria. Força targetes per tots dos equips, però finalment el gol no arribava per cap de les dues bandes. Repartiments de punts que deixa l'Arnes amb 25 punts i el Bot 14 amb 15. La setmana que ve, Bot la Galera i Godall Arnes.
Molt bé, en quant a l'Arnes, ho comentàvem també a l'inici del programa, resolució final del partit entre l'Arnes i els Montells, recordin que es va suspendre el partit a la mitja part, i es va suspendre a la mitja part perquè l'equip dels Montells, al descans, va comunicar a l'àrbitre que ells ja no sortien a la segona part i que se n'anaven cap a casa. Es veu que els Montells van tenir algun problema amb l'àrbitre, es van quedar amb 8 homes a la primera part, i, per exemple, quan els jugadors estaven passant revisió abans de sortir al camp, un jugador dels Montells portava unes malles tèrmiques de color negre. Ja saben que el reglament diu que les malles han de ser del mateix color que l'equipació. L'àrbitre li va comunicar al jugador que s'havia de canviar les malles i aquest jugador doncs, li va respondre de males maneres i el col·legiat, ja abans de sortir, li va mostrar la primera targeta groga. El mateix jugador, a més, al quart d'hora de partit, va rebre la segona groga, va ser expulsat, per tant ja es quedava amb 10 al quart d'hora de partit els Montells, i doncs la veritat és que es van indignar els jugadors del conjunt visitant en aquest cas i van decidir marxar cap a casa al descans, dient-li a l'àrbitre que ells marxaven. Això suposa sanció. Suposa una sanció econòmica d'uns 130 euros per als Montells amb un advertiment de que a la pròxima se'ls exclourà de la competició. A més, se li resten 3 punts, cosa que deixa l'equip amb 2 punts, tot i que de moment no se li han restat aquests punts, però en principi se n'hi han de restar 2 punts al Montells, perdó, 3 punts, es quedarien en 2, com dèiem, i un altre punt de la sanció és que és la, bueno, aquesta ja és més remota, no? Però és la impossibilitat d'ascens de categoria en les dues properes temporades, és a dir, si la temporada vinent els Montells fa un equipàs, no podria pujar de categoria, està sancionat durant 2 anys sense poder assolir l'ascens. És veritat que els Montells, una vegada rebut aquesta sanció, va comentar-los a la federació que en cas de que se li apliqués que es retirarien i que ho deixarien córrer, és a dir, que potser per això no se li han restat els 3 punts. Veurem què passa al final, però sí que és veritat que se li haurien de restar i a més pagar aquests 130 euros aproximadament de multa després d'abandonar l'encontre a la mitja part en el partit contra l'Arnes de l'última jornada de l'any 2013.
Futbol Club Ascó.
I hem de parlar també del filial de l'Ascó, que ha guanyat avui 7-2 contra el Xerta. Un partit, la veritat, força igualat a la primera part. A la segona ha estat una altra història, sens dubte. Quan us deia un 7-2, difícilment ha estat un partit igualat. Però sí que és veritat que al descans el marcador era d'un 2-0 a favor de l'Ascó i un Xerta que plantava cara, un Ascó que tampoc no tenia gens fàcil en els primers minuts, en els primers 45 minuts. Amb els gols de David Vilar i d'Oriol Viernes se n'anaven el filial de l'Ascó al descans amb victòria i ja la represa sí que la cosa seria molt més còmoda. Amb el 3-1, a partir d'aquí ja el partit es trencaria totalment. Oriol Viernes faria 2 gols més, per tant firmaria el seu hat-trick en el partit d'aquesta tarda. També marcaria Joan Serra, Adrià Figueredo també ho faria. És a dir que, bé, partit molt còmode per a l'Ascó, que ha guanyat per 7-2 al Xerta. La propera setmana, recordin, Benissanet, Ascó B, tal com dèiem ara fa uns instants.
El repàs de la resta de la jornada.
Repàs de la resta de la jornada d'aquest grup 20 de la quarta catalana, amb l'Ebre Escola 2, la Cava B 4.
El filial de la Cava ha superat l'Ebre Escola per un contundent 2-4. Els visitants han començat dominant el joc i al 33 ja guanyaven per 0-3 el conjunt d'Otosí, però ha retallat distàncies al 73 i al 85 que han aproximat el marcador, però no han evitat el triomf de la Cava, que ha rematat el 2-4 al 89.
La Galera 3, Sant Jaume d'Enveja B 0. No? No. Aquest no? Aquest no el tenim, no? Bé, doncs el següent. Jesús Catalonia B, 1, Roquetenc B, 2.
El Roquetenc B puja fins a la tercera plaça després de superar el filial del Catalonia. Els Roqueteros van anotar el primer gol al 13 a través de l'Aurea Alegret i van ampliar distància al 41 amb un gol d'Antonio Barberà. La diana d'Òscar Oliver al 86 del Cata va ser insuficient per evitar el triomf dels de Roquetes.
I per acabar, Godall 7, els Montells 1.
Nova golejada del líder, que no ha tingut pietat dels Montells, a qui ha superat per 7-1 el Godall al minut 62, ja ha anotat 5 gols, 2 doblets de Brian Prats i Joan Zaragoza i un gol de l'Aleix Royo. Al 65 els Montells feien el gol de l'honor, però fins a la fi del partit el Godall encara ha fet 2 gols més, de Màrius Florín i de Jaume Lletí.
Bé, de la Galera Sant Jaume no espero res, no?
No ho tinc.
N'he fet els deures.
Se m'ha colat, ho sento.
Bueno,
ara buscaré.
Res. Victòria per 3-0, important de la Galera, eh? en aquest partit contra el QE.
Gols de Marc Fibla, doblet, al 56 i al 61, i finalment el 3-0 de Joan Roca, al 80.
Molt bé, doncs, d'altra banda, cal destacar que el grup 24, el Porrera, ha tornat a perdre una setmana més, 0-2 contra el Maspujols. A més, els gols han vingut en el tram final del partit, ha aguantat fins al minut 81 el Porrera, A més, marcava Elmas Pujols de penal i ja al 87 arribava el 0-2 definitiu. No ha pogut fer res el Porrera, que a més ha acabat amb un i dos, dos a més menys. Ha acabat amb nou a més el Porrera en el partit d'aquesta tarda contra Elmas Pujols. 0-2, derrota del conjunt del Priorat. Bé, doncs, fins aquí el repàs a la quarta catalana. Fem un cop d'ull al Facebook, Judit, ara mateix com està la situació.
He comptat 16 comentaris, si no m'equivoco. L'últim, Ferran Llop, i tant que sí, des del meu punt de vista no hi ha cap equip millor que aquest en aquesta categoria. Recordem que la pregunta era si creieu que aquest any serà l'any de l'ascens de la Joventut Esportiva Flix.
Molt bé. Bé, doncs, ràpidament, ja anem cap a la part final del programa. Futbolistes ebrencs al món a dins l'estadi.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacart.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Vinga, doncs som-hi. Comencem ja l'apartat de futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Celta de Vigo 2, València 1. El Celta es va endur ahir 3 valuosos punts per a seguir lluitant per la salvació. Els gols de Charles van ser decisius per a remuntar el gol inicial de Parejo. Aquesta derrota és la primera de l'era Pizzi al capdavant del València. Oriol Romeu va jugar tot el partit. La propera jornada, Màlaga-València, divendres a les 9 de la nit. Elche 1, Sevilla 1. Elche i Sevilla han empatat a 1 en un partit que hagués pogut guanyar qualsevol dels dos equips. L'encontre ha estat marcat per les grans ocasions que el davanter del Sevilla, Vaca, ha desaprofitat. Al final, repartiment de punts que no contenta a cap dels dos equips. Edu Albacar ha jugat tot el partit. El pròxim encontre de l'Elche serà el dissabte a les 6 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Alavés 1, Jaén 2. Anem ja a la segona divisió. El Jaén es va emportar els 3 punts en la visita al camp de l'Alavés gràcies al gol de Fran Machado al minut 92. La propera jornada, Eibar-Jaén. Diumenge a les 5 de la tarda. No ha jugat aquest partit Víctor Curto. Ens n'anem ja cap a Anglaterra. Tenim el Manchester United 2, Swansea 0. Derrota per 2-0 a Old Trafford. Va jugar tot el partit Àngel Rangel, que va veure una targeta groga al minut 37. La victòria del United ahir es pot considerar com la revenja després que la setmana passada el Swansea eliminés el United de la FA Cup. La propera jornada el Swansea juga a casa contra el Tottenham. I per acabar, Brighton 1, Birmingham City 0. Victòria per la mínima del Brighton de Bruno Saltor amb un solitari gol de David López a l'inici de la segona part. El resultat es queda curt després del domini del conjunt d'Òscar García. Bruno Saltor va jugar tot el partit després de perdre's 3 encontres per unes molèsties físiques. Cal recordar que el Brighton segueix també endavant a la FA Cup després d'eliminar el Reading. I recordin que la propera setmana, Derby County, Brighton, dissabte a les 3 de la tarda. I ben aviat, potser aquí a l'apartat de futbolistes ebrencs al món, hem d'incorporar algú del Priorat, Albert Lizaso, que tenim un noi que es diu Albert Sol de Vila, que juga al juvenil del Madeira. Jugava al futbol base d'Osasuna, va fitxar pel Madeira. Recordin que el Madeira és el club d'origen o la ciutat d'origen de Cristiano Ronaldo. I la veritat és que està allà l'Albert Sol de Vila, un xavalet de 19 anys que fa quasi 1,90 m, no? És altet. I a més, bastant conegut teu, no?
Sí, bueno, és mon fillol. I, bueno, està jugant allí, aviam si té la gran sort de donar el salt, no? De moment està molt il·lusionat, treballa molt, la veritat.
Està entrenant també amb el primer equip, no?
Sí, sí, quasi tota la setmana entrenem amb el primer equip.
El primer equip està a la primera divisió portuguesa.
Sí, i de moment estan molt contents amb ell. Bueno, aviam com li va.
Però no és l'únic, que té la seva germana, la Paola Sol de Vila, que també, déu-n'hi-do, està inclús a la selecció espanyola sub-17.
Sí, també juga a la selecció catalana, però està allà al Sant Gabriel, allà a Barcelona, que es jugava amb el Valls i va desfer el Valls i ha anat a jugar allà i, bueno, de moment l'anar li va molt bé tot, no? Molt bona, tenen molt bones referències d'ell i d'ella i parlen molt bé d'ella, no, els entrenadors?
Bé, doncs, aviat, potser haurem d'incloure alguna persona més en aquesta llista de futbolistes ebrencs al món, i tant de bo sigui així. I per acabar, crònica poliesportiva.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, doncs comencem parlant de curses de muntanya, ja que aquest diumenge ha arrencat la 7a edició del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. La primera cita d'enguany ha tingut lloc a Campredó amb la celebració de la cursa de les Dos Torres, una prova que ha plegat més de 350 participants entre les modalitats de cursa, marxa, cursa júnior i canicross. Els vencedors de la cursa absoluta han estat Hussein Abagat, recordem el guanyador de l'anterior edició, i Gemma Colomer. Recordem que la principal novetat d'enguany és la introducció d'un circuit paral·lel júnior destinat a joves entre 16 i 18 anys. I també, bueno, recordar també el calendari, començat amb Campredó, segueix Benifallet, Vítem, Miravet, Sant Carles de la Ràpita, Xerta, la Pobla de Massaluca, Alfara de Carles, La Sénia, Tortosa, El Regués, Amposta, Mora d'Ebre, Tivenys, Roquetes, Falset, Alcanar, Tivissa, Ullecona, Gandesa i tanca el circuit Horta de Sant Joan el 23 de novembre.
Això és el circuit del 2014.
Del 2014.
Què més?
Bé, doncs seguim parlant de futbol sala. I és que l'Escó de Tercera Divisió Nacional ha sumat una victòria a domicili de 2-7 contra el Rubí. A la Lliga de Primera Catalana, exactament al grup 6, el derbi entre Móra d'Ebre i Flix ha acabat a favor dels morencs per 2-1. També al grup 6, però a la segona catalana, victòria del Gandesa per 5-1 contra el Delta Sporting i triomf també del Riba-Roja d'Ebre per 3-9 contra el Vila-Rodona. Per la seva banda, el Móra la Nova va caure per 8-2 a la pista de la Pobla contra el Xardraix. Pel que fa al futbol sala femení, el Futbol Club Ascó ha disputat un partit aplaçat al pavelló d'Ascó contra el Roquetes i ha guanyat 6-1, i amb aquesta victòria s'ha consolidat la primera posició amb 24 punts. En referència al sorteig de quarts de final de la Copa Tarragona Femenina, l'Ascó ha estat emparellat amb el Salou. Canviem de pilota i passem a l'handbol femení. Pel que fa a la 11a jornada de la Lliga Catalana, l'Ascó comença l'any tal com el va acabar i va sumar una nova victòria a casa amb la visita del Gavà amb un resultat de 24-19. I seguim també amb una gran notícia d'aquest esport, i és que la portera del juvenil de l'Ascó, l'Olga Pena, ha recollit la medalla de bronze juntament amb les seves companyes de la selecció catalana juvenil femenina als campionats d'Espanya que s'han celebrat a Gijón del 2 al 7 de gener. La jugadora del juvenil va realitzar molt bon paper amb una gran actuació al partit de quarts de final contra Castella i Lleó, on es va aconseguir el pas a les semifinals. Les jugadores de la selecció catalana van treballar molt dur per aconseguir aquesta medalla derrotant a la favorita Andalusia al primer partit. Recordar que les seleccions catalanes han aconseguit 5 medalles, 2 ors, 2 plates i una de bronze. Seguim amb bàsquet, ja que el sènior masculí del bàsquet Móra d'Ebre ha disputat la primera jornada de la fase regular a la segona territorial al grup 6. Els morencs van viatjar a la pista del club de bàsquet Alcanar.com, on van caure per 61 a 42. I bé, acabem amb el repàs de la Lliga de Futbol Femení de les Terres de l'Ebre, que ha produït els següents resultats. Jornada 11, Sant Jaume d'Enveja 1, Femení Tortosa Ebre 3, Gandesa 0, Alcanar 2, Olímpic de Móra d'Ebre 4, La Cava 1, Arnes 5, Aldeana 1 i ajornats Remolins Santa Bàrbara i Ginestà Amposta.
Crec que, a més, en quant al futbol femení, aquesta propera setmana s'estudiarà la possibilitat, en una reunió amb els clubs, de si es fa una tercera volta o no en aquesta competició. És a dir, que també veurem si la Lliga de Futbol Femení tira més endavant o no.
M'he deixat una cosa, el resultat del Flix del futbol sala femení, és que ara m'ho comenten, sí. Va guanyar 4-3 al Tortosa Ebre.
D'acord,
ja està.
Aquesta petita declaració sempre és important. Bé, doncs, amb la crònica poliesportiva, nosaltres hem de posar el punt i final ja al programa d'aquest diumenge. Abans, però, recordin una de les notícies que avui teníem bastantes, per començar el 2014, déu-n'hi-do quin munt de notícies teníem per aclarir-vos aquí al programa. Hem sabut que s'està estudiant la possibilitat de retornar al futbol a Tivissa de cara a la propera temporada. És una molt bona notícia. El Tivissa, recordem que enguany no té equip a la quarta catalana, i la veritat és que s'està estudiant i s'està mirant de potenciar altre cop i de tornar a engegar el futbol, que a vegades quan desapareix el club després tornar a engegar és molt complicat, i ens han arribat notícies que des de Tivissa s'està treballant. Es va treballar ja a final de l'estiu per a que no s'acabés. No es va aconseguir. Aquest any hi ha hagut futbol a Tivissa, però l'any vinent hi ha possibilitats de que n'hi hagi. Quan es confirmi i quan puguem parlar amb algun dels protagonistes, així ho farem aquí a dins l'estadi. La veritat és que el futbol de casa nostra, el Tivissa, més a més, és un dels històrics també. És una llàstima que s'hagi perdut, no?
Bueno, jo penso, si està, no sé si desconec si deu estar soler pel mig, però si està soler pel mig, segur que es farà, perquè amb això sí que és un tio treballador i si es posa segur que ho farà.
Bé, doncs, nosaltres ho deixem aquí. Recordin que la propera setmana hi tornem, com sempre, a partir de les 10 i els minuts, aquí a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al programa esportiu dels diumenges a la nit. Com sempre, gràcies per la seva companyia i que tinguéssiu un molt bon 2014. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.